Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El govern decidirà abans del cap de setmana si modifica el pla de Nadal davant l'empitjorament significatiu de les dades de la pandèmia a Catalunya. El virus torna a la fase d'expansió amb una velocitat de contagi que s'ha enfilat de cop per damunt de l'1.
Un valor que no s'assolia des de fa un mes i mig i que se suma a un risc de rebrot que també ha fet un salt exponencial de 40 punts. A més, s'han diagnosticat uns 1.900 nous positius en un sol dia i també tornen a pujar els ingressos a les UCIs. Són unes dades que responen en bona part a la mobilitat durant el pont i que preocupen les autoritats sanitàries. El govern vol esperar ara 2 o 3 dies per veure si es consolida aquest canvi de tendència abans de plantejar passes enrere amb un possible enduriment de les restriccions.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 16 de desembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
L'Agència Europea del Medicament avança a dilluns que ve la trobada per validar la vacuna de Pfizer, tot plegat, mentre hem sabut també que una empresa catalana fabricarà la que està desenvolupant Johnson & Johnson. Pel que fa al pla de vacunació, 900 infermeres han respost ja a la crida del govern per integrar-se als equips encarregats. Són gairebé el doble de les previstes.
Salut defensa des de Tremp l'actuació a la residència on el brot de coronavirus s'ha provocat 2 noves morts, elevant el nombre total de defuncions a 55. Nega cap retard a l'hora d'intervenir al centre i atribueix el canvi de gestió a l'elevat nombre de positius entre la plantilla.
Els autònoms sabran avui si els han acceptat la sol·licitud d'ajuts públics i el govern començarà a pagar els 2.000 euros corresponents a partir d'aquesta setmana. Finalment, la prestació arribarà a 132.000 persones i un import, per tant, de 264 milions d'euros. Els pagaments s'allargaran fins al 31 de desembre.
El govern ajorna la compravenda dels terrenys del complex recreatiu de Hard Rock al Camp de Tarragona. Ahir expirava el termini i ara s'obre un nou marge de 2 mesos de màxim per un cop s'hagi modificat el planejament urbanístic que va anul·lar la justícia per riscos químics.
En esports, 7 equips catalans disputaran avui la primera ronda de la Copa del Rei. Seran eliminatòries a partit únic. Destaca el duel català entre el Llagostera i l'Espanyol i el que enfrontarà també el Terrassa amb el vigent campió, el València. A la Lliga, el Barça rep avui el líder, la Reial Societat.
Obrim àrea de servei, situació del trànsit, connectem amb el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora del matí sense incidències, únicament pendents, això sí, de les retencions habituals hora punta a la corona de Barcelona. D'entrada, des de la Pota Nord en trobarem com cada matí a les 31 a Badalona i a les 58 a Sabadell i Montcada, també amb dificultats a Ripollet per anar cap a Terrassa, i a la Pota Sud, a la zona del Baix Llobregat, dificultats a l'enllaç entre l'AP7 i l'AB23, també retencions a l'autovia 2 a l'altura de Pallejà i Sant Joan d'Espí en sentit sud, i també problemes d'entrada a la ciutat com cada matí a les 32 i a la B23. Pel que fa al Vallès, aturades habituals també a la P7 a Barberà i a la C17 a Parets. I per acabar les dues rondes ja tenim trams aturades repartits en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps, connexió ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs comencem amb un ambient més fred. A hores d'ara la temperatura és força més baixa que la d'ahir aquesta mateixa hora, però en canvi al llarg de la jornada dominarà el sol o el ressol, perquè també hi haurà alguns núvols prims i de cara al migdia mantindrem aquest ambient suau, però amb una temperatura màxima més baixa que la d'ahir. Ja de cara al final del dia, alguns núvols baixos a punts del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El govern reajustarà les restriccions de Nadal si les dades sanitàries negatives dels últims dies s'acaben finalment consolidant.
De moment es manté que el proper cap de setmana el perímetre passi a ser comarcal i que l'Alt Urgell i Andorra s'englobin en una mateixa regió sanitària. Així ho ha decidit el govern en el Consell Executiu d'aquest dimarts. Ens amplia aquesta informació la Mont Carvajal.
Les dades de la Covid empitjoren i el govern admet que la situació s'està complicant. Per decidir si passar el tram 2 de la reobertura o, pel contrari, tirar enrere, vol observar si els mals indicadors d'aquest dimarts marquen realment un mal camí. La portaveu Meritxell Budó demana 2 o 3 dies.
Esperem aquests propers dies, deixi'ns que anem estudiant aquestes dades, Hi haurà Nadal, segur que hi haurà Nadal, perquè això doncs, és així, però en funció de com siguin les dades doncs, podrem ajustar unes mesures o n'haurem d'ajustar unes altres i per tant doncs, hem d'esperar els propers dies a veure si realment aquesta tendència es confirma o no es confirma.
Si abans de divendres no diuen el contrari, es manté l'ampliació del confinament el proper cap de setmana, que passa a ser ja comarcal, i els veïns de l'Alt Urgell podran passar a Andorra perquè esdevenen la mateixa regió.
Doncs en aquest sentit, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, que havia demanat amb insistència integrar les regions de l'Alt Urgell i Andorra, ha destacat fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa els lligams entre els dos territoris.
I d'això fonamentalment és pels grans vincles i els grans lligams que tenim entre l'Alt Urgell i Andorra, entre la Seu i Andorra. Aproximadament, a l'Alt Urgell hi ha uns 20.000 habitants, 12.000 habitants que estem a la Seu, i d'aquestos hi ha uns 1.600, ja tenim 1.600 persones que són treballadors transfronterers, és a dir, gent que viu a la Seu i va treballar a Andorra. I calculem que aproximadament hi ha la meitat de les famílies de la Seu que tenen familiars a Andorra.
Doncs pel que fa a les dades de la pandèmia a Catalunya, la realitat és preocupant perquè empitjoren significativament. El risc de rebrot ha pujat prop de 40 punts en una jornada i s'enfila fins als 219. També la velocitat de reproducció del virus supera el valor 1 després de pujar a 16 centèsimes en el darrer informe. Els nous contagis detectats en prova són prop de 1.900. I a més, s'ha detectat una nova pujada en el nombre de pacients ingressats als llits de cures intensives. Només millora lleument la dada del total de pacients hospitalitzats. Pel que fa a les defuncions, se n'han comptabilitzat 39 més. L'evolució de la velocitat de contagi és una dada clau per valorar si relaxar o endurir les mesures i en aquest cas mostra una clara tendència a l'alça i és especialment pronunciada en les darreres xifres consolidades que ha facilitat el Departament de Salut.
I més dades sobre la pandèmia. Catalunya, un 11,6% de persones ha tingut anticossos de la Covid-19, una dada que se situa per sobre de la mitjana espanyola, segons la quarta onada de l'estudi de seroprevalència que ha publicat el Ministeri de Sanitat. Els detalls en aquesta crònica del nostre company Pep Carbonell.
L'estudi demostra una gran disparitat entre comunitats autònomes amb una gran intensitat de la circulació del virus al voltant de la Comunitat de Madrid i les dues Castelles en percentatges per sobre del 18%, però també a les províncies de Barcelona amb un 12,4% o Lleida amb un 12,2%. Girona una mica menys, l'11,4%, i Tarragona situa en només el 5,6%. Els resultats de la quarta onada demostren que hi ha hagut una expansió del virus en els darrers mesos amb un 7,1% de positius, ho explica Marina Pollan, directora del Centre d'Epidemiologia de l'Institut Carles III.
Ha habido una difusión de la epidemia, la prevalencia actual es del 7,1, es bastante parecida en hombres y en mujeres, y hay pocos cambios por la edad, con una menor prevalencia en los grupos de niños menores de 10 años.
L'estudi es va fer entre el 16 i el 27 de novembre i la participació en aquesta quarta onada ha estat una mica més baixa que les altres tres, una mica més del 60%, en part perquè l'estudi ha conviscut amb els cribratges massius i han participat 1.500 centres de salut i 400 professionals sanitaris.
Tot plegat uns valors d'immunitat que a nivell mundial s'haurien d'anar aconseguint en un futur proper gràcies a la vacuna. Doncs bé, l'Agència Europea del Medicament ha decidit avançar a dilluns que ve la trobada que podria validar la vacuna de Pfizer-BioNTech.
I per tant, en cas de donar-hi el vistiplau, l'autorització a la primera vacuna a la Unió Europea podria arribar per Nadal i permetre així la vacunació a Catalunya ja a finals d'any. Sigui com sigui, l'agència no garanteix que dilluns es prengui una decisió i per tant manté a l'agenda la trobada que inicialment estava prevista pel dia 29. En funció d'aquest calendari, el govern espanyol adaptarà el seu pla, una qüestió que es debatrà també al Consell Interterritorial d'aquest dimecres. Així ho ha explicat la ministra portaveu, María Jesús Montero.
Si se produce una anticipación de la aprobación de la vacuna por parte de las autoridades europeas, se podrá acomodar el calendario español a esa situación. Pero será mañana, en la conversación mantenida entre el ministro y los consejeros autonómicos, cuando se provoque revisión de todas las medidas últimas que se han adoptado y podrán ellos, con mucha mayor exactitud, trasladar, según la información disponible, cuando consideran que podrá empezar ese calendario vacunal.
Per cert, que l'empresa catalana Reig Jofrau i cada Sant Joan d'Espí fabricarà la vacuna de la Covid-19 de Janssen, una filial de Johnson & Johnson. Per abastir la producció a gran escala, l'empresa posarà en marxa una planta d'última generació. Està previst que el procés comenci durant el segon trimestre del 2021. Malgrat que encara no s'ha determinat el nombre concret de dosis a fabricar, l'empresa calcula que es podran produir 250 milions de vials. A més, la companyia preveu la contractació d'un centenar de persones, tant per la producció de la vacuna contra la Covid com per altres projectes. Isabel Amat és la directora d'innovació de Reig Jofra.
En aquests moments, Janssen, la seva candidata a vacuna, es troba en fase clínica. Per tant, fins que aquesta candidata no estigui aprovada, doncs nosaltres no podrem passar a produir, però el que sí que farem durant aquest temps és tota la transferència de tecnologia, que vol dir preparar-nos, transferir el coneixement a la nostra planta perquè puguem, doncs, ser nosaltres els industrialitzadors per escalar aquesta vacuna pels mercats una vegada, doncs, la tinguin aprovada.
El brot de la residència Fiella de Tremp ha causat ja 55 defuncions entre els residents d'aquest centre. Les últimes dades facilitades pel Departament de Salut també expliquen que queden 26 residents i 39 treballadors que encara són positius. D'altra banda, 55 dels residents han superat ja el coronavirus i també la quarantena. La informació és de Pirineus Televisió.
Aquest dimarts, la consellera Alba Vergés ha visitat Tremp, on ha remarcat que Salut va actuar a la residència des del primer dia.
Ho he dit, ho torno a remarcar, s'actua i s'intervé des del primer dia. Altra cosa és el canvi d'entitat gestora. El canvi d'entitat gestora es fa el dia 28 de novembre, previ informe, evidentment, de Salut Pública, veient, doncs, que la residència no pot assumir la gestió d'aquest brot.
Pel que fa a la relació amb l'antiga gestora del centre, ha volgut deixar clar que no entra una i marxa l'altra, sinó que la idea és que col·laborin.
I això no pot ser d'una altra manera. Si pensem en els padrins i les padrines, hem d'actuar coordinadament i hem de tenir tota la informació i hem de poder gestionar una situació que és dura, que és complexa per tothom.
També ha negat que l'última inspecció en matèria de Covid-19 al centre es fes el 26 de novembre, sinó que aquella inspecció va ser per mesures contra la legionela i que sí que es va superar amb èxit. Pel que fa a la petició d'informació per part de la Fiscalia, la consellera Vergés ha assegurat que al llarg d'aquesta setmana s'enviarà els informes a Fiscalia.
I mentrestant, a Linyola, al Pla d'Urgell, s'ha declarat un brot descontrolat amb més de 60 positius i 120 persones en aïllament domiciliari. Aquest municipi és el que presenta un índex de contagi més alt a les Terres de Ponent. Davant la gravetat del cas, l'Ajuntament està estudiant ara no aplicar la flexibilització de mesures aprovades pel Procicat, com el canvi de confinament perimetral a l'àmbit comarcal. Els autònoms que van demanar l'ajut públic de 2.000 euros a la Generalitat poden consultar a partir d'avui si els l'han concedit. Finalment, la prestació arribarà a 132.000 persones amb un import total de 264 milions d'euros.
Sí, els pagaments es començaran a fer a finals d'aquesta setmana i s'allargaran fins al 31 de desembre. L'augment de beneficiaris i també de la partida destinada a pagar-los ja estava previst pel govern, que havia fet una reserva de 300 milions d'euros per aquesta convocatòria. Com expliquem, avui Treball publicarà aquesta resolució dels atorgaments al tauler electrònic. Recordem que inicialment el departament havia previst un màxim de 20 milions a repartir per ordre de sol·licitud, un sistema que va provocar el col·lapse i també les queixes del sector.
I encara en l'àmbit econòmic i laboral, us expliquem que ha augmentat un 78% el nombre de persones que han estat acomiadades o que havien plegat a la feina en aquest any de pandèmia. Ho diu un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya fet a 1.000 usuaris de serveis socials d'arreu del territori, però encara més preocupant, s'ha incrementat un 50% el nombre de persones que no treballen i que tampoc reben cap prestació. Més dades amb la nostra companya Maite Polo.
Des del gener s'ha doblat amb escreix el nombre de persones que tenien negoci i han cessat l'activitat o bé han fet fallida. S'ha incrementat un 11% el nombre de ciutadans que no tenen cap feina ni ocupació, un 36% els treballadors i treballadores que han reduït la jornada laboral i han baixat un 42% gairebé el nombre de persones amb condicions laborals no precàries. Aquesta nova crisi està impactant sobre sectors de la població que ja van ser afectats per la crisi immobiliària. Ho ha explicat el director de la Fundació que ha participat en l'estudi i social, Toni Codina.
La classe treballadora també de nou està sent castigada per la crisi de la Covid-19. Tota la població en edat de treball actiu, i hem observat l'enorme impacte que s'està produint en tot el que té a veure amb l'àmbit laboral.
En l'esfera social i familiar, l'enquesta revela un repunt dels maltractaments, tres quartes parts de les víctimes són dones, i un empitjorament de la situació de les persones amb dependència.
A Badalona, els afectats per l'incendi de fa una setmana en una nau s'allotgen en un hostal en règim de mitja pensió. S'hi podran estar un màxim de 3 mesos. De moment, una quarantena de les prop de 150 persones ateses pels serveis socials municipals ja haurien acceptat l'oferiment. Més informació des de la televisió de Badalona.
L'Ajuntament ha tancat acords amb diversos hostals, tant de Badalona com de Barcelona, i a partir d'avui els afectats que ho sol·licitin s'hi podran estar 30 dies, el període pactat amb la Generalitat, en règim de mitja pensió. Alguns són reticents, demanant accés a un habitatge, regularitzar la seva situació i la repatriació dels cadàvers.
No hay una pandemia, ¿cómo nos aseamos? Es que no es ilógico.
No hay ninguno que quiere vivir como así. Tu vives sin agua. Agua es primero. Ese sí, antes tener agua no se va a pasar así.
Techo, que nos informan los muertos y los que están heridos. El resto, no queremos saber nada.
Segons fonts municipals, es podrà ampliar l'ajuda un màxim de 3 mesos. Un temps en què, admeten, difícilment es posarà remei a un problema de pobresa que és estructural.
Passa ara un minut d'un quart de nou del matí. El govern ajorna la compravenda dels terrenys del complex recreatiu de Hard Rock al Camp de Tarragona. Ahir expirava el termini i ara s'obre un nou marge de màxim 2 mesos, un cop s'hagi modificat el planejament urbanístic que va anul·lar la justícia per riscos químics.
Dins aquest període, ara l'Incasòl comprarà els terrenys a la Caixa per 120 milions d'euros i després els vendrà de forma immediata a Hard Rock. Les obres del complex d'oci i casinos no començarien, però, abans de l'any 2022. Així ho ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
Estarem, per tant, tot el 2021 treballant en papers, des del govern de la Generalitat, amb el Consorci del CRT, amb els promotors, evidentment amb Hard Rock, que són els tenidors de la llicència. Per tant, ens situem, després d'aquest any de treball, amb un inici d'obres en el 2022.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat que administracions, empreses i universitats vagin de la mà per presentar els millors projectes als fons europeus Next Generation. Colau ha detallat que l'estratègia es basa en 7 eixos, com la regeneració urbana, la mobilitat sostenible o la inversió en infraestructures sanitàries.
Ho farem de la millor manera possible si anem tots junts. Creiem que hem d'evitar, i ara ho comentàvem amb alguns dels assistents, que seria un gran error imperdonable fer una mena de carrera competitiva a veure quina administració o quin sector arriba primer amb un projecte que pugui lluir més.
I parlem ara del sector ramader, perquè Agricultura posa al dia la guia de tractament de purins que es va crear el 2004. Aquesta actualització ofereix informació sobre el ventall de sistemes de tractament disponibles actualment. A Catalunya, cada any, es generen prop de 9 milions i mig de tones de purins i gairebé 3 milions de tones de fems i gallinasses. Durant la presentació de la nova guia, en una explotació de Sant Joan de Vilatorta, a Osona, la consellera Teresa Jordà ha insistit en la importància que les dejeccions ramaderes deixin de ser considerades un residu i passin a ser un recurs.
Que és una guia que esperem tots els aquí presents que contribueixi, sens dubte, a donar la importància que realment tenen les dejeccions i que serveixi també per adoptar un model més sostenible de la fertilització. I el repte majúscul és convertir Catalunya en un país de referència pel prestigi del seu sistema alimentari, amb un creixement equilibrat i regenerador en termes socials, però no només socials, sinó també econòmics i, evidentment, també en termes ambientals.
I abans dels esports parlem de gastronomia. Després dels moments d'eufòria viscuts per les dues estrelles Michelin, el restaurant Gòtic de Corçà torna a la feina després de 2 mesos tancat per la pandèmia. Tornen amb força i amb ganes de demostrar que la distinció és totalment merescuda. Més detalls amb Televisió Costa Brava.
Després de la ressaca del moment, el dia s'ha aixecat amb feina i més feina a cursar. Al Bòtic saben que aquest és un premi a la constància i a la feina de formigueta del dia a dia.
Que ens atorguin aquest reconeixement per una feina ben feta, suposo d'aquest recorregut dels últims anys, no? Doncs és super emocionant, tant per nosaltres, per la família, per a l'equip, per als clients. Vull dir que jo crec que és un pack conjunt que jo crec que cadascú se la sent seva, aquesta segona estrella també, no? Treballadors inclús que ja no estan a casa però que han format part del nostre projecte d'aquests 13 anys.
Però no volen canviar la manera de treballar quan obriran les portes de nou per oferir dinars després de 2 mesos aturats per la pandèmia.
Intentarem ser igual com són, o sigui, supertransparents, humils i ja està. Ara sí que te posiciona en un mapa que abans no hi estaves posicionat.
Mentrestant, al Baix Empordà encara, el restaurant Casa Mar de Llafranc manté l'estrella que té.
Set equips catalans disputen avui la primera ronda de la Copa del Rei. El format de la competició fa que tots els partits siguin decisius, ja que les eliminatòries no seran a doble volta fins les semifinals. Dels duels d'aquest vespre i nit destaca el que enfrontarà el Llagostera i l'Espanyol. Els gironins ocupen la meitat de la taula, el grup de la segona B, però volen plantar cara als blancs i blaus, que són segons a la classificació de la segona divisió. Tot i que l'objectiu dels de Vicente Moreno aquest curs és aconseguir l'ascens, el tècnic assegura que no llançaran la copa. Per la seva banda, el tècnic del Llagostera, Oriol Alsina, lamenta que el partit es jugui a porta tancada.
Estem a un club on històricament pues, se li dona importància i fa que, pues, que tothom tinga moltíssima il·lusió en la copa. I com no pot ser d'altra manera, doncs nosaltres no podem ficar-se de perfil, no? a eixe sentiment. Així que l'atenció la tenim al 100%.
Toca disfrutar-ho, tot i que és una llàstima que no pugui haver-hi el nostre públic, tot i que sabem que estarà patint i animant i ajudant-nos des de casa, no? Estem contents de tornar a jugar un partit tan important i de que el nostre rival sigui l'Espanyol.
I destaca també el duel entre el Terrassa i el vigent campió de la Copa, el València, que arrencarà a les 7 de la tarda. Els vallesans són segons a la classificació de tercera i al davant tindran un València que no ha començat bé la temporada i que veu més a prop les posicions de descens que no pas les places europees. El fet de jugar sobre gespa artificial també podria beneficiar el conjunt de Xavi Molist, que no descarten sorprendre l'equip valencianista.
Jo tinc claríssim que tindrem alguna opció per poder passar l'eliminatòria. Al final aquest camp és gran, ells estan acostumats a jugar amb camps grans, però també la gespa els perjudicarà una mica més amb ells perquè no estan acostumats a jugar amb artificial i nosaltres sí, i el que parlava de la il·lusió. Al final la il·lusió nostra farà que corrin 3 vegades més. Que la lluitarem, que tinc l'esperança que la passarem, però hem de ser conscients de que serà molt difícil, que ve el campió.
I completaran la graella de partits de Copa amb participació catalana previstos per avui l'Ibiza Pitiusa Sabadell, l'Hospitalet Almeria, el Marino Cornellà i el Marbella Lleida Esportiu, que arrencaran a les 8. I a partir de les 9 de la nit el Barça rep un dels equips més en forma del campionat de Lliga, la Reial Societat. El conjunt basc lidera la taula. El partit correspon a la 19a jornada, però es disputa ja per la coincidència de dates amb la Supercopa d'Espanya, que està prevista per a mitjans del mes de gener. L'entrenador del Barça, Ronald Koeman, ha elogiat l'equip de Sant Sebastià i espera que es pugui veure un bon espectacle futbolístic.
Futbolísticamente me gusta cómo juegan. Importante es cómo estamos nosotros, sobre todo cuando no tenemos balón, de intentar presionar bien y de tener el dominio del partido. Pero sí, entiendo que y acepto que tenemos que estar muy bien, muy confiados en nosotros mismos y tener balón y intentar hacer daño.
I el femení blaugrana buscarà rematar el pas als 8ens de final de la Lliga de Campions. Serà a partir de les 5 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff davant l'Eindhoven. Les de Lluís Cortés van guanyar el partit d'anada per 1-4.
I a la Lliga Asobal d'handbol, el Barça es manté com a líder invicta. Els blaugranes van golejar l'Osca i es van imposar de fet per 39-19 en un partit que van dominar des de l'inici. Al descans manaven per 22-8 al marcador. Cal destacar, a més, que va ser el primer partit en la història del campionat que va estar arbitrat per dues dones, les col·legiades Lorena García i Tània Rodríguez.
I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, el Palafrugell visita la pista del Voltregà per disputar el partit pendent de la tercera jornada. Ho fa pràcticament sense temps de refer-se de la dolorosa derrota encaixada diumenge a Reus. Ens apropen la prèvia des de Televisió Costa Brava. Enric Niell.
El Palafrugell s'enfrontarà a un Voltregà que ha completat 9 jornades, una més que els baixempordanesos, i que té 14 punts, 5 més que els de blanc i negre. El tècnic palafrugellenc Xavi García creu que el fet que el pavelló del carrer Oliveres de la Riba no compti amb afició els pot anar a favor.
Aquestes pistes són molt complicades quan hi ha un públic, no? Igual que Palafrugell, Palafrugell és una pista de les més complicades que hi ha. Sense públic acabes equilibrant una mica les forces, no? Per tant, anar a Voltregà sense públic no és el mateix que anar-hi amb públic. I jo penso que això, en aquest cas, ens beneficia a nosaltres.
Tot això en un context de molts partits encadenats que s'anirà repetint els propers mesos com a conseqüència de les jornades posposades per diversos positius de Covid-19. Sense anar més lluny, diumenge tocarà la complicada visita del Lleida Llista Blava.
El cansament hi és, les cames, tot això són coses negatives, segur, segur que són negatives. Però bueno, al final tenim nosaltres i ho té tothom, per tant, no ens podem queixar d'això. Està a la part negativa, però no ens en queixem, és el que ens toca i seguirem treballant amb aquestes dificultats, no passa res.
El Club Hoquei Palafrugell es presentarà a la pista del Club Patí Voltregà amb l'equip al complet, sense cap baixa.
L'obra de teatre Jerusalem ha estat la gran triomfadora dels Premis Butaca 2020. S'han portat 7 de les 8 nominacions. Entre ells, els guardons grossos de la nit, com ara millor muntatge teatral, millor direcció, millor actor per Pere Arquilluer i millor actor de repartiment per Marc Rodríguez. La butaca honorífica Anna Lizaran ha estat per a l'actriu Carme Fortuny.
Sí, al començament, uns anys molt difícils, amb molta repressió, molta censura, molt durs. Però sempre molt gratificants la feina. Tornaria a triar aquest ofici, el tornaria a trobar, és esplèndid.
I també es van lliurar ahir els Premis Literaris d'Òmnium Cultural en la 70a nit de Santa Llúcia, que enguany ha tornat a Barcelona per establir-s'hi definitivament. Víctor García Tura ha guanyat el 61è Premi Sant Jordi amb la novel·la L'aigua que vols, i el Mercè Rodoreda, de contes, ha estat per Anna Gas amb l'obra El pèndol. Miquel Desclot ha guanyat el Carles Riba de poesia amb Despertar-me quan no dormo.
La xarxa de comunicació local.
Totes les hores compten.
Vivim-les més junts que mai.
Hem parat la millor taula de Nadal.
La següent hora parlarem de sopes i en prepararem una escudella de Nadal.
Pujarem la música per fer-te costat.
Ens emocionarem amb els clàssics d'aquestes festes.
Que vol dir ASC?
Àngel de segona classe. Sóc el teu àngel de la guarda.
Ens felicitarem per ser el 2021.
Com sempre, seguirem l'actualitat de ben a prop.
La velocitat de propagació a Catalunya baixa per segon dia consecutiu.
Les ràdios locals, passem les festes amb tu. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
La vida a l'espai. L'espai, gairebé no hi ha gravetat i totes les coses floten, també els astronautes. Això fa que la seva vida sigui molt diferent de la nostra vida aquí a la superfície de la Terra. En primer lloc, s'han d'acostumar a fer-ho tot flotant i no és fàcil. Han d'aprendre a desplaçar-se, a treballar, a menjar, a beure, a rentar-se i a dormir en absència de gravetat. S'han de desplaçar agafant-se per les parets de la nau i impulsant-se. Per això les parets són plenes d'agafadors, perquè es puguin moure amb facilitat. L'aigua també flota a l'espai i fa bombolles esfèriques. I per això els astronautes, per beure aigua, l'han de xuclar directament de l'ampolla amb una canyeta. Per rentar-se, es van passant aigua i sabó pel cos o pel cap i es van fregant amb tovalloletes, més o menys les que tenim aquí a la Terra. No es poden dutxar molta aigua com nosaltres, perquè l'aigua és molt preuada, va molt escassa a les estacions espacials, oi? Una altra cosa curiosa, els astronautes no tenen llits per dormir, perquè estan flotant, no necessiten un llit per estirar-se, sinó sinó que dormen en sacs de dormir. Es lliguen per no sortir volant i intenten dormir. Evidentment floten i es veu que és molt difícil acostumar-se a dormir flotant. A més, ells tampoc saben quan és de dia i quan és de nit. Es posen cronòmetres i els hi toca dormir, perquè ja fa unes quantes hores que estan desperts. L'estada dels astronautes a l'espai no és molt saludable pel cos humà, perquè la seva musculatura va perdent força, els seus ossos van perdent calç, els seus òrgans interns també floten i el cor pateix, per exemple, per a bombejar la sang. La seva digestió també és difícil. Quan nosaltres mengem, el menjar va a l'estómac, va baixant pels intestins, etc. Això ve ajudat per la gravetat de la Terra. Fora, a l'espai, no hi ha gravetat i la digestió costa molt més. Per evitar part d'aquest desgast del cos humà, els astronautes han de fer molta gimnàstica cada dia. Quan no treballen, han de fer gimnàstica. Però tot i així, el seu cos es va degradant.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El pla de Nadal del govern català perilla. De fet, l'executiu ja ha avançat que decidirà en dos o tres dies si el modifica. I és que l'empitjorament de les dades de la pandèmia preocupa a la Generalitat.
Perquè el virus torna a la seva fase d'expansió amb una velocitat de contagi que s'ha enfilat de cop per damunt de l'1. És a dir, que un infectat ja contagia a més d'una persona. A més, també s'han diagnosticat uns 1.900 positius en un sol dia i també augmenta la pressió hospitalària perquè tornen a pujar els ingressos a les UCI. Són unes dades que responen en bona part a la mobilitat durant el pont de desembre. D'aquestes dades i també de la situació epidemiològica en parlarem en uns minuts amb Albert Espert, que és director del grup de recerca epidemiològica i salut pública de la Universitat de Manresa.
Aquest és el principal argument informatiu del Notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 16 de desembre, i al punt de 8:45 del matí en repassem també d'altres en forma de titulars.
L'empresa catalana Reig Jofre, ubicada a Sant Joan d'Espí, fabricarà la vacuna de la Covid-19 de Janssen, una filial de Johnson & Johnson. Mentrestant, l'Agència Europea del Medicament podria validar dilluns la que desenvolupa Pfizer. Pel que fa al pla de vacunació, unes 900 infermeres han respost ja a la crida del govern català per participar en aquest procés.
Salut defensa des de Tremp l'actuació a la residència on el brot de coronavirus ha provocat dues noves morts, celebrant el nombre total de defuncions a 55. Nega cap retard a l'hora d'intervenir al centre i atribueix el canvi de gestió a l'elevat nombre de positius entre la plantilla.
Els autònoms sabran avui si els han acceptat la sol·licitud d'ajuts públics i el govern començarà a pagar els 2.000 euros corresponents a partir d'aquesta setmana. Finalment, la prestació arribarà a 132.000 persones amb un import total de 264 milions d'euros, uns pagaments que s'allargaran fins al 31 de desembre.
Set equips catalans disputaran avui la primera ronda de la Copa del Rei. Seran eliminatòries a partit únic. Destaca el duel català entre el Llagostera i l'Espanyol i el que enfrontarà el Terrassa amb el vigent campió, el València. A la Lliga, el Barça rebrà el líder, que és la Reial Societat.
La producció Jerusalem ha estat la gran triomfadora de la 26a edició dels Premis Butaca que s'han lliurat en una gala retransmesa per les televisions locals. S'han dut 7 de les 8 nominacions amb guardons com el de millor director per Julio Manrique, millor actor per Pere Arquilluer i també millor muntatge teatral.
El barceloní Víctor García Tur ha guanyat el 61è Premi Sant Jordi amb la novel·la L'aigua que vols en la 70a nit de Santa Llúcia d'Òmnium Cultural. El Mercè Rodoreda de Contes ha estat per Anna Gas amb l'obra El pèndol i Miquel Desclot ha guanyat el Carles Riba per poesia per despertar-me quan no dormo.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Les dades de la Covid empitjoren i el govern admet que la situació s'està complicant. Si les dades sanitàries negatives es consoliden, es podrien replantejar les restriccions que hi ha previstes ara per ara al Nadal.
Sí, bàsicament per decidir si la setmana vinent es passa al tram 2 de la reobertura o, pel contrari, es tira enrere. L'executiu el que vol és observar si els mals indicadors d'aquest dimarts marquen realment un mal camí. Si abans de divendres no diuen el contrari, el confinament perimetral del proper cap de setmana passaria a ser comarcal. La portaveu del govern, Meritxell Budó, però, demana 2 o 3 dies per acabar d'analitzar les dades i també per saber si hauran de fer-se modificacions en aquest pla previst de cara a Nadal.
Esperem aquests propers dies, deixi'ns que anem estudiant aquestes dades. Hi haurà Nadal, segur que hi haurà Nadal, perquè això doncs, és així, però en funció de com siguin les dades doncs, podrem ajustar unes mesures o n'haurem d'ajustar unes altres i per tant doncs, hem d'esperar els propers dies a veure si realment aquesta tendència es confirma o no es confirma.
Doncs pel que fa a les dades de la pandèmia a Catalunya, la realitat és preocupant perquè empitjoren significativament. El risc de rebrot ha pujat prop de 40 punts en una sola jornada i s'enfila fins als 219. També la velocitat de reproducció del virus supera el valor 1, després de pujar 16 centèsimes en el darrer informe. Els nous contagis detectats en prova són prop de 1.900. A més, s'ha detectat una nova pujada en el nombre de pacients ingressats a les unitats de cures intensives. Només millora lleument la dada del total de pacients hospitalitzats. Pel que fa a les defuncions, s'han comptabilitzat 39 més. L'evolució de la velocitat de contagi, que és una dada clau per valorar si relaxar o endurir les mesures, mostra, com veuen, una clara tendència a l'alça i és especialment pronunciada en les darreres xifres consolidades que ha facilitat el Departament de Salut.
I a Catalunya, més d'un 11% de la població ha patit la Covid. És una dada que se situa per sobre de la mitjana espanyola, segons explica la quarta onada de l'estudi de seroprevalença que ha publicat el Ministeri de Sanitat. A Catalunya, les províncies de Barcelona, amb un 12,4%, o Lleida, amb un 12,2%, són les més afectades pel coronavirus. Per contra, a Girona, hi ha poc més de l'11% de la població que ha patit la Covid, i a Tarragona, segons aquest estudi, només un 5,5%.
Són tot plegat uns valors d'immunitat que a nivell mundial s'haurien d'anar aconseguint en un futur proper mitjançant la vacuna. Doncs bé, l'Agència Europea del Medicament ha decidit avançar dilluns que ve la trobada que podria validar finalment la vacuna de Pfizer-BioNTech.
I per tant, en cas de donar-hi el vistiplau a aquesta autorització a la primera vacuna a la Unió Europea, podria arribar per Nadal i permetre l'inici de la vacunació a Catalunya ja a finals d'aquest any. Sigui com sigui, l'agència no garanteix que dilluns es prengui una decisió i, per tant, manté a l'agenda la trobada que inicialment estava prevista pel dia 29. En funció d'aquest calendari, el govern espanyol adaptarà el seu pla, una qüestió que es debatrà també al Consell Interterritorial d'aquest dimecres.
Per cert, que l'empresa catalana Reig Jofre, ubicada a Sant Joan d'Espí, fabricarà la vacuna de la Covid-19 de Janssen, una filial de Johnson & Johnson. Per abatir la producció a gran escala, l'empresa posarà en marxa una planta d'última generació. Està previst que el procés comenci durant el segon trimestre del 2021. Malgrat que encara no s'ha determinat el nombre concret de dosis a fabricar, l'empresa calcula que es podran produir 250 milions de vials. A més, la companyia preveu la contractació d'un centenar de persones, tant per la producció de la vacuna contra la Covid com també per altres projectes.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha negat cap retard en la intervenció a la residència Fiella de Tremp. La consellera, que ahir va visitar l'Hospital del Pallars, ha recordat que el 20 de novembre es va fer un primer cribratge als usuaris de la residència Fiella després de detectar una treballadora positiva el dia abans. Vergés, que no ha concretat si es van complir o no els protocols perquè s'estan analitzant, la documentació, de fet, ha explicat que des de l'inici del brot i fins aquest dimarts, el 95% dels usuaris de la residència de Tremp s'han contagiat de Covid i el 35% han mort.
Doncs sobre la situació epidemiològica i sobre aquest augment de casos de Covid-19 a Catalunya, en parlem ara mateix amb el doctor Albert Espelt, que és el director del grup de recerca epidemiològica i salut pública de la Universitat de Manresa. Doctor Espelt, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim un increment de casos del 40% en només una setmana, un augment de persones a les unitats de cures intensives amb 351 pacients, una velocitat ja per sobre de l'1. Creu que estem realment a les portes d'un canvi de tendència?
Bueno, el que està clar és que quan augmenta la mobilitat, el virus corre. I no estem, si hem començat a suavitzar mesures quan encara estàvem a nivells de quan estàvem començant a implementar-les. Per tant, òbviament, jo crec que si seguim relaxant-nos, si seguim relaxant les mesures, estem davant, evidentment, que s'avançarà, no? És com ha passat en els altres rebrots, estem avançant el rebrot que estàvem prevent, no? La tercera onada que la previen després de vacances, doncs igual la començarem a tenir en plenes vacances.
És a dir, que el govern hauria tornat a caure en el mateix error que va dir que no repetiria després del que va passar el mes de juny, de desescalar massa ràpid, amb molta premura.
Bueno, aquí quan nosaltres parlem de desescalar, al final el que estem jugant és en dues variables, no? El que seria la variable econòmica, la variable social, la variable de les ganes de la gent a mobilitzar-se i aquella de pensar de com reaccionarà el virus. Evidentment, quan es prenen aquestes mesures, es pensa, i amb les màximes informacions es pensa que anirem bé, no? Per tant, no diria que sigui el mateix error, però el que sí que diria és que segurament les ànsies de desescalada sempre ens poden abans que la prevenció de la malaltia, no?
I diria que l'increment que estem veient aquests dies es deu a la mobilitat i a l'activitat que va haver-hi a Catalunya durant el pont de desembre, el de la Puríssima i la Constitució.
Home, sens dubte, en qual hi ha hagut qualsevol tipus de festa, festiu, pont, en el qual ha afavorit la mobilitat, automàticament, durant l'inici d'aquesta pandèmia, al cap de 10 dies hem començat a veure rebrots i hem començat a veure un augment. Per tant, és obvi, no? És obvi que si flexibilitzem aquestes mesures per les vacances de Nadal, és obvi que després seguirem trobant repunts i seguirem trobant un creixement. Bàsicament perquè, és a dir, el virus hi és, el virus no ha desaparegut, no tenim vacuna actualment a la població posada perquè l'única mesura que tenim és el no contacte, i qualsevol activitat que passi pel contacte passa per que el virus es mogui, i òbviament doncs, esperem, no? És a dir, espera tothom que hi hagi un rebrot degut a la mobilitat.
I vistes les dades actuals i aquest possible canvi de tendència, que és el que considera que s'hauria de fer amb aquest pla de Nadal, que inicialment la Generalitat va dir que no dependria de les dades epidemiològiques, però que ara sí que es planteja ja revisar-lo. De quina manera s'hauria de canviar o restringir la mobilitat, les trobades familiars durant el Nadal per evitar aquesta tercera onada?
Home, jo crec que estem davant d'un Nadal atípic, i això és el que hauria d'entendre tothom, hauria d'entendre el govern, hauria d'entendre la ciutadania, hauria d'entendre les empreses. Això vol dir que necessitem ajudes per a aquelles empreses que, degut al Nadal, no podran arribar o no podran fer arribar a final de mes o no podran pagar els seus treballadors. Per tant, necessitem un govern fort i que contribueixi a que no augmenti aquesta desigualtat social. Per tant, que en lloc de mesures de flexibilització, potser estarien bé mesures per intentar que la nostra economia no s'enfonsi i els nostres petits empresaris no s'enfonsin. Això seria una primera dada. Segona dada, que no es creïn missatges d'esperança de flexibilitzant més del compte i que, per tant, tinguem un sector de la població que es pugui pensar que no passa res. I crec que, sobretot, la tercera dada és ser congruents, no? Ser congruents en que si estem tenint un repunt, doncs intentar que aquestes mesures no es vagin cap a la flexibilització, sinó al contrari. Però això sempre, acompanyades de mesures socials que no faci que l'economia de les petites i mitjanes empreses caigui, i tampoc la de les persones.
És a dir, en una situació ideal, si es pogués donar suport a les empreses com ara comentava i no es desestabilitzés l'economia de forma significativa, hauríem d'esperar que la desescalada no es produís realment fins que estigués avançat, per exemple, ja el pla de vacunació. Aquesta seria la data o els terminis amb els que hauríem de treballar, si fos possible?
Totalment. Jo crec que seria Nadal per Setmana Santa.
Nadal per Setmana Santa.
Celebraríem el Nadal per Setmana Santa. És a dir, actualment ens estem és evident que ens precipitem, no? Però és això, és que estem jugant amb dos factors importants. El primer és l'economia, és la situació social de les persones, i l'altre és com es desplega una malaltia que sabem que no és molt mortal, però sabem que col·lapsa molt els sistemes sanitaris i, per tant, té unes conseqüències molt importants per la salut de tota la població.
I ja per acabar, li volíem comentar i preguntar també per una dada que hem conegut fa poques hores, una dada sobre l'estudi de seroprevalença que diu que l'11,6% de persones de Catalunya ha tingut anticossos de la Covid-19. Això ens situa per sobre de la mitjana espanyola, segons com deia aquesta quarta onada de l'estudi de seroprevalença que ha publicat el Ministeri de Sanitat. En el camí per aconseguir la immunitat de grup, on ens situa aquesta dada per sobre de l'11%?
Clar, de fet, ja hi ha diversos estudis que parlen i posen en qüestió, no, això de la immunitat de grup. Al final, hem de saber, primer, sabem que hi ha reinfeccions, saber que hi ha un percentatge de petit de persones que es reinfecta, i, per tant, quan parlem d'immunitat de grup, parlem de que no hi hauria d'haver reinfecció. I segona cosa, que, clar, un 11%, si parléssim d'aquesta immunitat de grup, un 11% està molt lluny de la immunitat de grup. Vol dir que hi ha un 80% que encara es pot infectar. Per tant, estem parlant de que, bueno, és a dir, que tenim una probabilitat alta encara de que el virus es segueixi expandint.
Albert Espel, director del grup de recerca epidemiològica i salut pública de la Universitat de Manresa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès un dia més. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Merci. Bon dia. Més qüestions. Els autònoms que van demanar l'ajut públic de 2.000 euros a la Generalitat poden consultar a partir d'avui si els l'han concedit. Finalment, aquesta prestació arribarà a 132.000 persones amb un import total de 264 milions d'euros.
Els pagaments es començaran a fer aquesta setmana i s'allargaran fins al 31 de desembre. L'augment de beneficiats i també de la partida destinada a pagar-los ja estava previst pel govern, que havia fet una reserva de 300 milions d'euros per aquesta convocatòria. Com expliquem, avui Treball publicarà la resolució d'atorgaments d'aquests ajuts al tauler electrònic. Recordem que inicialment el departament havia previst un màxim de 20 milions d'euros a repartir per ordre de sol·licitud, un sistema que va provocar el col·lapse de... i també les queixes del sector.
I ens situem ara a Badalona, on els afectats per l'incendi de la nau la setmana passada s'allotgen en un hostal en règim de mitja pensió. S'hi podran estar, si ho desitgen, un màxim de 3 mesos. De moment, una quarantena de les prop de 150 persones ateses pels serveis socials municipals ja haurien acceptat aquest oferiment. Alguns són, però, reticents, malgrat estar descontents amb l'assistència rebuda. Demanen accés a un habitatge, regularitzar la seva situació i també la repatriació de les víctimes mortals al seu país. Avui els tècnics de serveis socials s'habilitaran un punt d'atenció a l'oficina municipal del districte, ubicada al pavelló olímpic al barri del Gorg. El govern ajorna la compravenda dels terrenys del complex recreatiu de Hard Rock al Camp de Tarragona. Ahir expirava el termini i ara s'obre un nou marge de màxim 2 mesos un cop s'hagi modificat el planejament urbanístic que va anul·lar la justícia per riscos químics.
Dins aquest termini serà l'Incasòl qui comprarà els terrenys a la Caixa per 120 milions d'euros i després els vendrà de forma immediata a Hard Rock. Les obres del complex d'oci i casinos no començarien, però, abans de l'any 2022. Així ho ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
Estarem, per tant, tot el 2021 treballant en papers, des del govern de la Generalitat, amb el Consorci del CRT, amb els promotors, evidentment amb Hard Rock, que són els tenidors de la llicència. Per tant, ens situem, després d'aquest any de treball, amb un inici d'obres en el 2022.
Set equips catalans disputen avui la primera ronda de la Copa del Rei. El format de la competició fa que tots els partits siguin decisius, ja que les eliminatòries no seran a doble volta fins a les semifinals. Dels duels d'aquest vespre i nit destaca el que enfrontarà el Llagostera i l'Espanyol. Els gironins ocupen la meitat de la taula, el grup de la segona B, però volen plantar cara als blanquiblaus, que són segons a la classificació de la segona divisió. Tot i que l'objectiu dels de Vicente Moreno aquest curs és aconseguir l'ascens, el tècnic assegura que no llançaran la copa. I per la seva banda, el tècnic del Llagostera, Oriol Alsina, lamenta que el partit es jugui a porta tancada.
Estem a un club on històricament pues, se li dona importància i fa que, pues, que tothom tinga moltíssima il·lusió en la copa, i com no pot ser d'altra manera, pues, nosaltres no podem ficar-se de perfil, no, a aquest sentiment. Així que l'atenció la tenim al 100%.
Toca disfrutar-ho, tot i que és una llàstima que no pugui haver-hi el nostre públic, tot i que sabem que estarà patint i animant i ajudant-nos des de casa, no? Estem contents de tornar a jugar un partit tan important i de que el nostre rival sigui l'Espanyol.
I destaca també el duel entre el Terrassa i el vigent campió d'aquesta Copa, el València, que arrencarà a partir de les 7. Els vallesans són segons a la classificació de tercera i al davant tindran un València que no ha començat bé la temporada. De fet, veu més a prop les posicions de descens que no pas les places europees. I el fet de jugar sobre gespa artificial també podria ser un punt a favor per l'equip de Xavi Molist, que no descarten sorprendre el conjunt valencianista.
Jo tinc claríssim que tindrem alguna opció per poder passar l'eliminatòria. Al final aquest camp és gran, ells estan acostumats a jugar en camps grans, però també la gespa els perjudicarà una mica més amb ells perquè no estan acostumats a jugar amb artificial i nosaltres sí, i el que parlava de la il·lusió. Al final la il·lusió nostra farà que corrin tres vegades més. Que la lluitarem, que tinc l'esperança que la passarem, però hem de ser conscients de que serà molt difícil, que ve el campió.
Completaran la graella de partits de Copa amb participació catalana previstos per avui l'Ibiza Pitiusa Sabadell, l'Hospitalet Almeria, el Marino Cornellà i el Marbella Lleida Esportiu, que arrencarà a les 8. El conjunt blau arriba amb moltes baixes. Tot i així, el tècnic Moló confia en que mostrarà la seva millor versió. Ens amplien la informació des de Lleida Televisió.
Pau Torres, Chavero, Eneco, Abraham, Marc Martínez, Abel Molinero i Pere Pons no viatgen a Marbella per disputar el partit de Copa. Alguns per lesió o molèsties després del partit a Olot i altres per descans davant del gran nombre de minuts que han tingut. Molo, que ha parlat de la situació de l'equip i reconeix que no està bé, però que tampoc és un desastre i que entén també les crítiques que està rebent, però sobretot que tinguin respecte cap als seus jugadors, ja que considera que se'ls hi ha faltat, com per exemple a jugadors com Joanet o Alfa, un Molo que per cert no té pel seu càrrec.
Te voy a ser sincero, si los que mandan pierden la confianza en mí en algún momento, prefiero que me echen. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar con gente en la que crea en mí y lo aceptaré. Pero la realidad es que a día de hoy me muestran una confianza absoluta, me muestran cariño, me muestran respeto y no tengo ese miedo a día de hoy.
El Lleida Esportiu s'enfronta al Marbella en el seu debut a la Copa del Rei.
I a partir de les 9 de la nit, el Barça rep un dels equips més en forma del campionat de Lliga, la Reial Societat. El conjunt basc lidera la taula i el partit, de fet, correspon a la 19a jornada. Però es juga avui per la coincidència de dates amb la Supercopa d'Espanya, que està prevista per mitjans del mes de gener. I el femení blaugrana buscarà rematar el seu pas als vuitens de final de la Lliga de Campions. Serà a partir de les 5 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff davant l'Eindhoven. Les de Lluís Cortés van guanyar el partit d'anada per 1-4.
En bàsquet, nou triomf del Joventut a l'Eurocup. Els verdinegres van superar l'Unix Kazan per 84-77. A l'Eurolliga, el Barça rebrà, a partir de les 7, el Khimki Rus, amb l'objectiu de mantenir la bona dinàmica que el situa líder del seu grup.
I a la Lliga Sobal d'handbol, el Barça es manté com a líder invicte perquè van golejar l'Osca i els van imposar, de fet, per 39-19 en un partit que van dominar des de l'inici. De fet, al descans ja manaven 22-8 al marcador. Cal destacar, a més, que va ser el primer partit en la història del campionat que va estar arbitrat per dues dones, les col·legiades Lorena García i Tània Rodríguez.
I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, el Palafrugell visita la pista del Voltregà per disputar el partit pendent de la tercera jornada. Ho fa pràcticament sense temps de refer-se de la dolorosa derrota encaixada diumenge a Reus. Ens apropen la prèvia des de la televisió de la Costa Brava. Enric Niell.
El Palafrugell s'enfrontarà a un Voltregà que ha completat 9 jornades, una més que els baixempordanesos, i que té 14 punts, 5 més que els de blanc i negre. El tècnic palafrugellenc Xavi García creu que el fet que el pavelló del carrer Oliveres de la Riba no compti amb afició els pot anar a favor.
Aquestes pistes són molt complicades quan hi ha el públic, no? Igual que Palafrugell, Palafrugell és una pista de les més complicades que hi ha. Sense públic acabes equilibrant una mica les forces, no? Per tant, anar a Voltregà sense públic no és el mateix que anar en públic. Jo penso que això, en aquest cas, ens beneficia a nosaltres.
Tot això en un context de molts partits encadenats que s'anirà repetint els propers mesos com a conseqüència de les jornades posposades per diversos positius de Covid-19. Sense anar més lluny, diumenge tocarà la complicada visita del Lleida Llista Blava.
El pensament hi és, a les cames, tot això són coses negatives, segur que són negatives. Però bueno, al final tenim nosaltres i tothom, per tant, no ens podem queixar d'això. Està a la part negativa, però no ens en queixem, és el que ens toca i seguirem treballant amb aquestes dificultats, no passa res.
El club hoquei Palafrugell es presentarà a la pista del Club Patí Voltregà amb l'equip al complet, sense cap baixa.
L'obra de teatre Jerusalem ha estat la gran triomfadora dels Premis Butaca 2020. S'han portat 7 de les 8 nominacions, entre ells els guardons grossos de la nit, com ara millor muntatge teatral, millor direcció, millor actor per a Pere Arquilluer i millor actor de repartiment per a Marc Rodríguez. La butaca honorífica Analitzaran ha estat per a l'actriu Carme Fortuny. La resta de premis teatrals han quedat força repartits. La Rambla de les Floristes ha obtingut 3 premis, millor actriu per a Rosa Voladeres, millor vestuari i millor composició musical. Laura Conejero s'ha emportat el Butaca a millor actriu de repartiment per Una història real. El muntatge d'Àngel Llàcer i Manu Guix, La tienda de los horrores, ha triomfat entre els reconeixements musicals. L'espectacle d'Àlex Rigola, Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers, ha obtingut el millor guardó a obra de petit format, mentre que Justícia, de Guillem Clua, ha rebut el premi a millor text. Julio Manrique valorava d'aquesta manera els Butaca aconseguits per Jerusalem.
Jerusalem va ser un procés, va ser un procés molt lluminós. Jo el recordo, el vam fer ara fa 2 estius, brillava el sol, aquella obra era una espècie de festa enorme, gegant, i així és com la vam viure. I jo crec que molta gent ens vam pujar tots junts a un barco i vam remar tots junts en la mateixa direcció, i quan això passa és un miracle.
I també es van lliurar ahir els Premis Literaris d'Òmnium Cultural en la 70a nit de Santa Llúcia, que enguany ha tornat a Barcelona per establir-s'hi definitivament. Víctor García Tura ha guanyat el 61è Premi Sant Jordi amb la novel·la L'aigua que vols, i el Mercè Rodoreda, de contes, ha estat per Anna Gas, amb l'obra El pèndol. Miquel Desclot ha guanyat també el Carles Riba, de poesia, amb Despertar-me quan no dormo. El Premi Muriel Casal de Comunicació ha estat pel col·lectiu On són les dones. L'escriptor Víctor García Tur feia un avançament de la seva novel·la.
Justament la novel·la va d'allò que no podem dir, d'allò que no podem dir perquè ens fan callar, perquè ens ho prohibeixen, o allò que no diem perquè no tenim el valor suficient per dir-ho, allò que no diem perquè no som a temps. Tothom crec que ha tingut l'experiència, no?, de que algú desapareix de la teva vida, no ets a temps de demanar perdó o de dir t'estimo. Sempre passa que no, que a vegades no som a temps.
I el Teatre Municipal de Balaguer ja ho té tot a punt per començar la temporada d'hivern-primavera aquest proper cap de setmana. És un cicle atapeït d'actuacions perquè s'hi han programat totes les que es van haver d'ajornar per culpa de la pandèmia. És una crònica de Miquel Àngel Laviu, des de Balaguer Televisió.
D'aquesta manera s'aixeca el teló a un programa d'activitats més complet que mai, marcat pels espectacles i concerts ajornats durant la segona onada de la pandèmia, tal com s'ha explicat durant la presentació que s'ha realitzat al propi teatre.
El que fem és, amb el compromís que havíem tingut de no anul·lar sinó d'ajornar, anar ficant des d'obres de teatre, com per exemple El pare de la núvia o Per fi sol, que havien estat programades, diguem-ne, a la tardor, fins a temes musicals com el tema de l'Stay Homes, com el tema del Manel, o d'infantil com el tema del Port Petit.
Un dels plats forts d'aquest atapeït programa arribarà de la mà del Festival Barnasants 2021, del que Balaguer tornarà a ser escenari, acollint una actuació de Maria del Mar Bonet. Per altra banda, la temporada manté el cicle a escena amb obres de petit format i, en aquest cas, amb companyies només formades per dones. Amb aquest programa, des de la Paeria es vol fer un cant a favor de la cultura i fer-ho de manera segura i seguint tots els protocols sanitaris establert en el moment que realitzin les obres.
I el Museu Tàrrega Urgell ens proposa una exposició col·lectiva i multidisciplinar. Un homenatge pòstum a la galerista i promotora cultural Alba Vilamajor, que va morir l'any 2018. 21 peces d'artistes del territori, la majoria dels quals en algun moment de la seva carrera han exposat a la galeria targarina Clocart, que justament va fundar Alba Vilamajor. La mostra es pot visitar fins al 31 de gener.
La xarxa de comunicació local.
Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura. La Diputació de Barcelona dona suport a la cultura del territori. Els espais culturals estan preparats perquè tu en segueixis gaudint. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa. El Pou.
Investigadors del grup de recerca bioinformàtica de la diversitat genòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut de Biologia Evolutiva, han creat el navegador PopHuman, el major inventari disponible de mesures de diversitat genètica al llarg del genoma humà. Aquest recurs permet l'anàlisi exhaustiva dels episodis de selecció natural que han tingut lloc al llinatge humà i que han deixat la seva empremta al genoma. En parlem amb una de les investigadores, Sònia Casillas. Sònia Casillas, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
No, moltes gràcies a vosaltres.
El Google de la variació genètica humana, això què vol dir?
El Google es refereix a que és un recurs que està disponible online i que es pot buscar utilitzant un cercador, com faríem servir el cercador del Google, per exemple. El que passa que el que ens torna de resultat, doncs, no són consultes així genèriques, sinó que serien, doncs, resultats sobre variació genètica al llarg del genoma humà a partir de les dades que s'han analitzat.
I quines dades són? Quines dades formen part d'aquest cercador de variació genètica?
Les dades que nosaltres hem analitzat provenen d'un estudi internacional que es diu el Projecte dels Mil Genomes, en el qual s'han seqüenciat els genomes complets de més de 2.500 persones que provenen de diferents poblacions d'arreu del món, africanes, asiàtiques, europees, de diferents llocs del món. Mm-hmm. Aquestes serien les dades bàsiques que nosaltres hem utilitzat per a partir d'aquí, doncs, fer els anàlisis de variació genètica en poblacions.
El POU, la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. El govern decidirà abans del cap de setmana si modifica el pla de Nadal davant l'empitjorament significatiu de les dades de la pandèmia a Catalunya. El virus torna a la fase d'expansió amb una velocitat de contagi que s'ha enfilat de cop per sobre de l'1.
I és un valor que no s'assolia des de fa un mes i mig i que s'assuma també a un risc de rebrot que ha fet un salt exponencial de 40 punts. A més, s'han diagnosticat uns 1.900 positius en un sol dia i també tornen a pujar els ingressos a les UCIs. Són unes dades que responen en bona part a la mobilitat durant el pont i que preocupen les autoritats sanitàries. El govern vol esperar 2 o 3 dies per veure si es consolida aquest canvi de tendència abans de plantejar passes enrere amb un possible enduriment de les restriccions. En declaracions de notícia de xarxa, Albert Espelt, que és director del grup de recerca epidemiològica i salut pública de la Universitat de Manresa, critica que el govern català ha tornat a anar massa ràpid amb el relaxament de les restriccions.
Hem començat a suavitzar mesures quan encara estàvem a nivells de quan estàvem començant a implementar-les. Si seguim relaxant les mesures, estem davant de, evidentment, que s'avançarà, no? És com ha passat en els altres rebrots, estem avançant el rebrot que estàvem prevent, no? La tercera onada que la prevíem després de vacances, doncs igual la començarem a tenir en plenes vacances.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 16 de desembre, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
L'Agència Europea del Medicament avança dilluns que ve la trobada per validar la vacuna de Pfizer. Tot plegat mentre hem sabut que una empresa catalana fabricarà la que està desenvolupant Johnson & Johnson. I pel que fa al pla de vacunació, 900 infermeres han respost ja a la crida del govern per tal d'integrar-se als equips encarregats. Són gairebé el doble de les que estan previstes.
Salut defensa des de Tremp l'actuació a la residència on el brot de coronavirus ha provocat 2 noves morts, elevant el nombre total de defuncions a 55. Nega cap retard a l'hora d'intervenir al centre i atribueix el canvi de gestió a l'elevat nombre de positius entre la plantilla.
El govern català demana al govern central poder integrar Andorra i l'Alt Urgell en la mateixa àrea de mobilitat durant el cap de setmana. L'executiu considera que cal tenir en compte la realitat transfronterera. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, que havia demanat amb insistència integrar aquestes regions, ha destacat al Notícies en xarxa els lligams entre els dos territoris. i d'això fonamentalment és pels grans vincles i els grans lligams que tenim entre l'Alt Urgell i Andorra, entre la Seu i Andorra. Aproximadament, a l'Alt Urgell hi ha uns 20.000 habitants, 12.000 habitants que estem a la Seu, i d'aquestos hi ha uns 1.600, ja tenim 1.600 persones que són treballadors transfronterers, és a dir, gent que viu a la Seu i va a treballar a Andorra. I calculem que aproximadament hi ha la meitat de les famílies de la Seu que tenen familiars a Andorra.
En esport, 7 equips catalans disputaran avui la primera ronda de la Copa del Rei. Seran eliminatòries a partit únic. Destaca el duel entre el Llagostera i l'Espanyol i el que enfrontarà el Terrassa amb el vigent campió, el València. A la Lliga, el Barça rebrà el líder, la Reial Societat.
La producció Jerusalem ha estat la gran triomfadora de la 26a edició dels Premis Butaca, que s'han lliurat en una gala retransmesa per les televisions locals. S'han endut 7 de les 8 nominacions, amb guardons com el de millor director per Julio Manrique, també millor actor per Pere Arquillué i millor muntatge teatral.
Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
Passant ara 4 minuts de les 9 del matí, el Notícies en xarxa continua com cada dia fins al punt de les 10 amb Vanessa Raja a partir d'ara. Vanessa, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Thaís.
I com cada dia també ens avances alguns dels continguts.
Sí, en tenim uns quants a més avui. De fet, en uns minuts el que farem serà parlar amb la Unió de Petites i Mitjanes Residències, la patronal que engloba les empreses que gestionen centres d'atenció a la gent gran, però a petita escala. Són centres molt familiars, molt arrelats, a cada municipi, al seu territori, i també volen dir la seva sobre les mesures previstes per les residències i per les persones que s'hi estan de cara a les festes de Nadal. Venen dates molt importants per a les famílies i les retrobades ara mateix estan més que qüestionades. Sense perdre de vista casos com el de la Fundació Fiella, on ja han mort mig centenar de persones a causa del coronavirus, ho comentarem tot plegat amb el doctor Vicente Botella, ell és president d'aquesta patronal. D'altra banda, el que també farem en aquesta tercera hora, el dia que podrem felicitar en directe, ara la vèiem, a la Carme Fortuny, l'actriu Carme Fortuny, només unes hores després que hagi rebut la butaca honorífica, analitzaran dels Premis Butaca, tot un reconeixement a una llarga trajectòria sobre els escenaris. En uns minuts anirem a casa seva, ens obre les portes de casa seva per poder-la saludar i felicitar-la com Déu mana. I la conversa tranquil·la d'avui serà amb la gent de Barcelona Oberta, l'organització que engloba els eixos comercials de la capital catalana. Parlarem amb el seu president, Gabriel Gené, perquè ens faci 5 cèntims de com va la campanya de Nadal, ara ja amb els centres comercials oberts, i si podrien assumir un hipotètic nou tancament. Les coses s'estan posant complicades amb les dades de la pandèmia. Tot plegat ho comentarem a partir de 9:45 del matí. Dit això, és moment de repassar la situació del trànsit. Com estan les carreteres a aquesta hora? Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs tot just a aquesta hora del matí estem pendents de dues incidències. A la C58, un accident a l'altura de Ripollet provoca aturades en sentit nord per sortir de Barcelona des del nus de la Trinitat, i també un altre accident de fa pocs minuts a la C32 talla un carril a l'altura de Gavà, també en aquest cas en sentit Barcelona, provoca 2 quilòmetres d'aturades. D'altra banda, queden retencions, encara arrosseguem problemes de l'hora punta a la corona de Barcelona d'entrada des de la Pota Nord a la ciutat des de la C31 a Badalona i de la C58 a Montcada, i també a la Pota Sud, densitat encara al Baix Llobregat, en vies transitades, com a l'autovia 2 i a la B23. Pel que fa a la zona del Vallès, també queden aturades a l'AP7 a Barberà i a la C17 a Parets. I per últim ens fixem en les rondes, on encara hi són presents aquestes retencions amb força congestió en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, avui comencem aquesta jornada amb un ambient fred, i és que la temperatura ha baixat de forma considerable a bona part del territori català, excepte a cotes altes del Pirineu, en alguns sectors que sí que la temperatura és més alta que la d'ahir. En conjunt, també, a hores d'ara tenim alguns núvols mitjans, alguns d'alts, i també la presència de boires que estan afectant a diverses fondalades i planes de l'interior, i aquestes boires podran aguantar ben bé fins a migdia. La tendència és que a partir de llavors es vagin trencant. Els núvols alts i mitjans que comentàvem es mantindran, afectaran sobretot a la meitat oest del país, però en conjunt han d'anar a menys al llarg del matí. Per tant, avui al matí tindrem domini del sol, tot i que serà momentàniament enterbolit o enteranyinat per la presència d'aquests núvols alts. De cara a la tarda sí que ja lluirà més el sol. Pel que fa a la temperatura màxima, es mantindrà força agradable. La més alta podrà enfilar-se fins als 16 graus en punts de litoral i més baixa cap a l'interior. També cal destacar que de cara al final del dia es podran formar alguns núvols baixos a punts de litoral, però sense més conseqüències. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Li va costar de veure's l'habitud de no trobar-se en cap muntanya màgica. Li va costar oblidar l'oblit que cansa i l'estúpida escala que no s'alça i l'excusa nansada que madura per massa borda i massa mal calçada. Li va costar expulsar-se la coixesa, la hipoteca, la gola sense sexe, l'herència de dones sense dits que ofeguen el sol amb falsa esperança, el gos arnat que imanta males plagues, nenes que es mullen a les cantonades. És malalt el malalt i encara hores sordes i ensurts que el manen massa. Però tot temps és mansa de constància i llavors s'ensuma la gran venjança. Que la meva pau no sigui amb ningú. Jo sóc un déu, sóc l'erecció perfecta. Marc Masdeu, en la plaqueta número Eix de papers de Versàlia de la primavera de 2003.
Som-hi, va.
Totes les hores compten.
Vivim-les més junts que mai.
Hem parat la millor taula de Nadal.
La següent hora parlarem de sopes i en prepararem una escudella de Nadal.
Apujarem la música per fer-te costat.
Ens emocionarem amb els clàssics d'aquestes festes.
Que vol dir ASC?
Àngel de segona classe. Sóc el teu àngel de la guarda.
Ens felicitarem per ser el 2021.
I com sempre, seguirem l'actualitat de ben a prop.
La velocitat de propagació a Catalunya baixa per segon dia consecutiu.
Les ràdios locals, passem les festes amb tu. La xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Un dels grans dubtes que hi ha ara mateix és saber quines seran les condicions que marcarà el govern per celebrar el Nadal, i les residències estan també al punt de mira. Per ara es permetrà la sortida de residents per passar les festes amb la seva família, mesures de control, amb proves de detecció tant a la sortida com a la tornada del centre i, un cop retornat, aïllament de 7 dies per part del resident. De la situació per la que passen les residències en parlem amb el president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, el senyor Vicente Botella. Senyor Botella, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dimecres.
Bon dimecres també, que vagi bé. A veure, els semblen bé les mesures que s'han previst pel Nadal a les residències per ara? Ja veurem què és el que passa en els propers dies.
Pues realment són unes mesures consensuades amb una reunió prèvia que va haver-hi i no ens semblen malament, en cap cas. Vull dir, podrien ser millorables com tota la vida, però donat el que està passant, estan correctes.
Per tant, el fet de que els residents puguin sortir de les residències, puguin marxar una estona, unes hores, uns dies amb les seves famílies. No els fa por del que pugui passar després?
Sí, ens fa molta por i pensem que el que hem de fer és picar pedra, és a dir, cada centre, posar-se en contacte amb els familiars i indicar que el que nosaltres voldríem, tot i que legalment no ho podem impedir, és que ningú sortís a per Nadal, que es quedessin a la residència, que estem veient ja la llum al final del túnel, que la vacuna està aquí mateix i que 10 mesos de feina llançades a les escombreries per 2 hores d'un dinar no val la pena.
Ara parlarem de tot plegat, però vostès, a més, que gestionen les residències més petites i les mitjanes, suposo que el vincle que hi ha amb les famílies, sobretot el contacte, el dia a dia, el tu a tu, no sé si facilita una mica la feina a l'hora de parlar-ho directament amb elles i negociar quines són les millors condicions per un pacient o un altre. Em refereixo a un pacient que potser tingui patologies associades, que tingui un estat de salut bastant més delicat. No sé si vostès poden parlar amb les famílies i recomanar o no recomanar aquesta sortida.
Pues és una de les avantatges que té ser de petit tamany o de tamany mitjà, el conèixer les famílies, el poder parlar amb elles, el poder explicar perquè elles ho saben el que estem patint al personal del centre i els usuaris que es queden, i el intentar convèncer-los d'una cosa que es diu solidaritat i que en aquests moments hi ha poca per part de tots nosaltres, igual que vostè és periodista, segur que ha treballat algun dia de Nadal, jo sóc metge i he treballat molts dies de Nadal, no passa res per un dia de Nadal no celebrar-ho, no passa res. Pots estimar la teva mare un diumenge qualsevol o el dia 14 de gener. No fa falta dramatitzar amb el tema del Nadal, de veritat que no.
En tot cas, sí que és cert que és un sector, la gent gran que està a les residències, que ha patit molt en els últims mesos, i quan dic patir, no dic a nivell de salut física, que també, sinó a nivell de salut emocional. Clar, suposo que deu ser difícil trobar l'equilibri entre la seguretat de la seva salut, però també ajudar-los una miqueta a portar millor unes dates que són difícils i que són amb molta càrrega emotiva per part d'unes persones que estan ingressades a una residència.
Lo cert és que el que tenim que pensar sempre és amb l'usuari. Anem a veure, no podem pensar ni amb les empreses ni amb les famílies, tenim que parlar de l'usuari, que és la nostra feina i la nostra leitmotiv. A l'usuari, en realitat, per 2 hores d'anar a casa a dinar un dia Nadal, que moltes vegades ni saben si és Nadal o no, la gran majoria, s'està jugant la vida seva, la dels nostres treballadors i la dels usuaris, és a dir, els seus companys que resten al centre. La pressió més forta en aquest moment ja no és pels que marxen, sinó pels que es queden i pels propis treballadors que treballaran el dia de Nadal. Tenim que, en aquests moments, ser solidaris, insisteixo, ser solidaris.
Senyor Botella, tenim un cas gravíssim ara mateix, que és a Tremp, que amb aquestes 55 víctimes en una mateixa residència, òbviament no li puc demanar què és el que ha passat, perquè vostè no ho controla, ni ho toca, ni és la seva responsabilitat, però potser sí que algunes sensacions sí que li pot reportar, no? Un cas tan greu com aquest, amb tantes víctimes en un mateix centre, quines sensacions té?
Bueno, les sensacions són... Vivim en un món que dona voltes de seguida. És a dir, els centres blancos o verdes, els blancs són aquells que no han tingut cap cas des de l'inici. Teòricament tindríem que ser els centres que estiguessin més contents i menys preocupats. I és tot el contrari. Els centres blancos que durant 10 mesos han defensat que no hi haguessi coronavirus als mateixos, en aquests moments són els més perjudicats per tot el que està passant. Perquè els nostres residents no han tingut el Covid i no tenen immunitat tampoc contra el Covid. I els nostres treballadors tampoc. Per tant, en aquests moments, coses com les que estan passant a Tremp és el que més ens preocupa, perquè no tenim que mentir, és el que més ens angústia.
Sí que és cert que no és un cas únic, n'hi ha hagut d'altres últimament a Santpedor, a Reus, vull dir, hi ha brots a les diferències. No sé si és que encara no hem acabat de prendre bé la lliçó que haurien d'haver pres amb l'experiència del mes de març i del mes d'abril. No s'estan fent bé les coses, senyor Botella.
Sí, jo crec que sí, jo defenso el sector i defenso l'administració en uns moments que li ha tocat viure una situació que ojalà ni vostè ni jo visquem mai més. S'estan fent el millor que es pot, però és que el virus està molt pujat de tot, és que el virus una vegada entra és terrible, és que els que hem viscut des del principi el tema, o els que com jo al principi de l'epidèmia ho va patir per atendre els usuaris de centres, hem viscut morir molta gent i en molt poques hores per culpa d'això. Llavors, no tenim que baixar la guàrdia. Llavors, és curiós que inclús hi ha famílies que em diuen que això dels morts ja tindríem que parlar molt dels morts. I dius, però què vol dir? No té ningú a prop que s'hagi mort o que hagi ingressat en una UCI? Hi ha gent que encara dubta de que les xifres siguin xifres de veritat o que tot això no sigui un muntatge. Aquesta gent té que aterrar i donar-se compte de que per un mal comportament, per no posar una mascareta, per tocar l'avi durant la visita o per portar-li una caixa de bombons que pot estar contaminada perquè l'han tocat abans, posem en risc mesos i mesos de treball i moltes vides de moltes persones que no mereixen, cap mereix ni enfermar ni morir.
Ara fa uns dies una organització com Amnistia Internacional publicava un informe on relataven que en aquests mesos s'han violat drets fonamentals de la gent gran quan han estat atesos a les residències. No sé vostè què hi pensa al voltant d'aquest informe, quines sensacions també li dona.
Ho he llegit amb deteniment, ho vaig veure des del principi, l'informe és demoledor. Com sempre busca responsables i culpables i a vegades no hi ha culpables de les coses i això ens costa molt reconèixer-ho. Vam fer, crec que tots, el que vam poder i estava a les nostres mans. Que l'administració podia haver gestionat millor, jo és l'únic que puc retreure a l'administració, que tindria que haver gestionat millor, potser més ràpid o posar més recursos de manera més instantània, però les coses van lentes. Els usuaris van estar desatesos, potser algú també, estem parlant de molta gent, però la gran majoria va estar atesa, va morir al seu llit perquè tenia una comorbilitat que era impossible salvar-ho. I realment tots vam fer tot el que podíem i estava a les nostres mans. Tot i així, és evident, es podia fer molt millor i en alguns casos en concret és possible que es cometessi algun tipus de delicte contra les persones.
I ja pràcticament per enllestir, senyor Botella, el pla de vacunació que hi ha previst per les properes setmanes, propers mesos, previsiblement el nostre país serà a partir del mes de gener, quan es comencin a posar les vacunes, i els primers seran les persones que estan en residències i el personal que les atén. Suposo que és una bona notícia per vostès, no?
Sí, és una bona notícia sobre el paper. La realitat és que hi ha molta gent que ja està començant a mostrar reticències perquè té por. Té por quan surten efectes secundaris com és una encefalomielitis o com pot ser la paràlisi de Bell, que és una paràlisi facial. No són coses banals, no és com la vacuna de la grip que tens durant uns dies una sensació de refredat o tos o mucositat, sinó que estan parlant d'efectes secundaris que poden ser molt greus. Llavors, tindrem que una altra vegada picar pedra, explicar-ho a tothom, explicar que hi ha que fer-ho, explicar que és l'única manera de tornar a la normalitat, i una altra vegada a les residències ens tocarà segurament sortir d'amunissades per fer-ho.
Doncs veurem què és el que passa tot plegat i com es gestiona també tot plegat, perquè estem veient que les residències tornen a ser un cop més la diana d'aquest coronavirus amb totes les conseqüències que això té. Senyor Vicente Botella, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i donar veu, en aquest cas, a les residències més petites i les mitjanes que tenim al nostre país. Que vagi molt bé, molt bon dia.
A vosaltres, cuideu-se molt. Gràcies,
igualment,
bon Nadal.
Bon dia.
Notícies en xarxa, l'actualitat de més a prop.
Van ser al començament uns anys molt difícils, amb molta repressió, molta censura, molt durs, però sempre molt gratificants. La feina, tornaria a triar aquest ofici, el tornaria a trobar, és esplèndid.
S'ha de notar molt l'amor que es té per una feina quan es diu que la tornaries a trobar, a triar, si tornessis a viure la teva vida. Era l'actriu Carme Fortuny, un dels noms propis de la jornada, després d'haver-se fet amb el Premi Honorífic a Analisa Aran dels Premis Butac. És un reconeixement, òbviament, a tota una trajectòria, a una dedicació que ha demostrat durant anys sobre l'escenari, i avui tenim la sort de poder parlar amb ella una estoneta. Ens obre les portes de casa seva i li agraïm moltíssim, ben acompanyada per les nostres companyes, la Zoraida Mas i l'Helena Puigdueta, a la qual ja saludem. Helena, què tal? Molt bon dia. Explica'ns.
Molt bon dia, amb un pis super assolellat, molt ben acompanyats aquí a la meva esquerra amb la Carme Fortuny, que ha tingut el plaer i l'honor nostre, però el plaer seu també, d'obrir-nos les portes de casa seva i acollir-nos, de ser hospitalària. De fet, això sí, ens has fet passar una mica pel tubo, gel, desinfectar les sabates. Carme Fortuny, bon dia i bona hora, moltes gràcies, moltes felicitats per aquest premi honorífic analitzaran, Premi Butaca. A més, a mi em fa molta gràcia perquè, repassant una mica la cerimònia d'ahir, van dir, pel seu compromís, per la seva honestedat i rigor com a actriu, per la seva personal elegància a l'hora d'interpretar els papers, per aquests 60 anys, ara la meva companya, la Vanessa, des de l'estudi deia, tants anys de trajectòria, gairebé 60, em deies, em puntualitzaves, 60 anys prolífics dalt de l'escena, per tot això t'han donat aquest guardó. Jo dic, Carme, ara et deixo parlar tu, però et dic, et pregunto, quan a un li donen un premi honorífic, no sent un cert vertigen?
Sí, jo vaig passar molta por i molts nervis, perquè tots els companys i la gent, però realment em va fer molta il·lusió, em vaig emocionar molt,
però bueno, ja està bé, tinc 79 anys i potser ja em tocava, o sigui que molt bé.
Escolta'm, t'emociones quan ens parles d'una feina que has fet des dels 18 anys, vas començar superjove.
Sí, molt jove.
També ahir, en la cerimònia d'ahir, deien, avui en dia dedicar-se a les arts escèniques, a les arts artístiques, és gairebé un acte de fe. En la teva època, en plena dictadura franquista, amb poca democràcia, sent dona, què va suposar per tu?
També potser un acte de rebel·lió, de dir, hem de fer alguna cosa perquè no es pot viure amb aquesta opressió, amb aquesta censura, que vull dir, sortíem de l'escola i més de tres persones juntes no podríem estar perquè ens venia la Guàrdia Civil, i això et podria explicar un munt de coses. I venien a vegades a tancar-nos, a no deixar-nos alçar el taló, perquè era una obra en català o una obra d'una persona que no interessava. Vaig estar en contacte, bueno, amb el Bros, amb el Pedro, l'Oreric, amb Many, el Ricard Salvat, tota aquesta gent de l'època. I era molt dur, però ho havíem de fer, era una feina que era necessària.
I avui en dia establiries algun tipus de paral·lelisme? Evidentment la situació és absolutament diferent,
no té res a veure.
Però la situació també és complicada,
sí,
avui en dia.
Sí, complicadíssima, molt complicada, perquè abans eren menys, hi havia menys teatres, no hi havia televisió, que ara la televisió ha donat, ha obert portes a molta gent jove, afortunadament, i a molta gent, per poder treballar i poder viure una mica d'això, perquè a la meva època hi havia molts actors i actrius que havien de tenir una altra feineta per poder sobreviure, perquè amb el teatre, per els sous eren miserables, perquè hi havia molta misèria física i intel·lectual, de tota manera. I es buscaven la vida, doncs, perquè s'havien de guanyar la vida. I això també dificultava molt la feina. I després ja es van obrint quan va venir la televisió i més teatres i més, una mica més de llibertat cada vegada més. O sigui que, afortunadament, ara ho tenen també molt difícil, perquè ara surt molt... A més a més, surten ara una gent preparadíssima, uns joves estupendos, amb molta cultura, i molt més preparats que nosaltres. Nosaltres, res, érem més que res intuïtius. Vull dir, ho fèiem perquè ens agradàvem i érem molt treballadors tots, però és que era molt diferent.
Carme, el tema de la pandèmia, establíem ara una certa paral·lelisme, sí, encara que no és paral·lelisme, però de generacions, de la gent jove que surt ara, que es dedica al teatre, de com ho vau fer vosaltres, però el tema de la pandèmia, tu t'haguessis imaginat mai a la vida que això podia paralitzar, paralitzar el vostre ofici, la vostra feina?
No, ningú s'ho pensava, ni la nostra feina, ni totes les feines que han hagut de plegar, vull dir, és que no som únics. Nosaltres ja ho tenim més difícil, perquè hi ha menys feina, però és que en general l'estat realment està sent molt horrorós i la gent em sembla que encara no es cuida prou i no para prou el compte de fer les coses ben fetes i és molt perillós, molt perillós. I ara que vindran els Nadals la gent sortirà de mare i ho farà malament i em fa molta ràbia haver-ho de dir, però quedem-nos a casa. Vull dir, la gent que ha de treballar per força, doncs evidentment que ho faci els serveis mínims. Però els altres a casa i sols, vull dir, almenys sols possible.
Carme, una última qüestió, 79 anys, premi d'honor, però estàs encara en actiu, protagonitzant, perquè sentia en Jorge Manrique que deia, en Julio Manrique, perdó, que deia justament que és una obra coral, estem parlant de les tres germanes, d'Anton Chekhov, per tant, sí que penso que ho estàs també coprotagonitzant amb tota la colla, no? El Teatre Lliure, el 13 de desembre em sembla que tornàveu a començar.
Hem començat el dia 10, vam començar i ho estarem fins al 17 de gener del mes que ve, ja de l'any que ve. I, bueno, i molt bé, el que passa que és clar, és una mica trist quan s'obren les llums i veus el teatre ple però buit, perquè veus taques de gent, de persones, però no veus tota la grada plena de gent, que és el que hauria de ser. Com que s'ha de mantenir la distància, no seuen un al costat de l'altre, sempre hi ha d'haver una butaca o dos de distanciament.
A vosaltres us ha suposat molt complicat això?
Sí, molt. Assajar amb la mascareta i amb desinfectants, amb rentar-nos... Bueno, ha sigut molt, molt complicat i molt dur, realment, molt, molt dur. Però bueno, però ho hem aconseguit. I això és important.
Gràcies, Carme, per haver-nos acollit a casa. Una abraçada molt forta.
Vale, gràcies a vosaltres, gràcies, de debò.
Encantadora, com sempre. Gràcies, Helena, també per aquesta connexió. Una pausa, 3 minuts i tornem. Fins ara.
Larguero, no?
La xarxa de comunicació local.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'any 1664 naixia a Vilafranca del Penedès la Fira del Gall. Potser alguns d'aquells primers paradistes podria haver arribat a somiar que 4 segles després l'esdeveniment encara es repetiria cada desembre. Potser fins i tot podria entendre que algun any es veiés afectat per una pandèmia. El que dubto molt que el segle XVII haguessin pogut endevinar és que arribaria un any on la Fira del Gall de Vilafranca es faria de manera virtual. Aquest 2020, la 356a edició de la Fira del Gall adapta el format tradicional a l'emergència sanitària. Així, a través d'un web, podreu descobrir què fa especial el gall del Penedès, quines són les 5 granges que en crien, quins restaurants el cuinen i amb quines receptes, i quins són els millors vins amb denominació d'origen penedès per acompanyar-lo. Això sí, al cap de setmana del 19 i 20 de desembre podreu visitar presencialment la Fira del Gall a la plaça de Jaume I, amb aforament controlat i sense virar en viu, però amb exemplars sacrificats i plats cuinats per consumir a casa. Edició número 356 de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Viviu-la virtualment al web firadelgall.cat.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Aquí hi havia un piano, era una taula molt gran, és el mateix. Sí. Però era aquí? O a Gran Via? Ah, llavors era l'altre estudi, els de Gran Via. Ui, però això...
Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
Quarts de 10 del matí, entrem a la conversa tranquil·la de Notícies en Xarxa. Avui l'encararem molt amb el món del comerç, perquè és un sector que ha patit moltíssim els efectes de la pandèmia i les restriccions que s'han imposat arran precisament d'aquesta malaltia. I, de fet, una de les notícies dels últims dies és la reobertura dels centres comercials després de moltes setmanes d'estar-se tancat. No ens pot passar per alt a quines dates estem. Estem a les portes de les festes de Nadal. És, sens dubte, la campanya més important a nivell comercial i tenir els comerços amb la persiana baixada, òbviament, és sempre una molt mala notícia. No sé si es podrà recuperar aquesta campanya de Nadal. En tot cas, hi preguntarem al nostre convidat d'avui, el senyor Gabriel Gené, que és president de Barcelona Oberta. Què tal, senyor Gené? Molt bon dia.
Bon dia i moltes gràcies.
Gràcies per venir.
Faltaria més.
Deia aquesta pregunta, no sé si salvarem o salvaran ja la campanya de Nadal. Queda una setmana i, com qui diu, els centres comercials fa pocs dies que han reobert. Sí que és cert que la petita botiga, els eixos comercials de carrer estaven oberts, però és una campanya com a mínim estranya.
Com a mi m'estranya, tot i així la campanya són 3 setmanes, amb 3 setmanes, per intenses que siguin i bé que vagin, no salvaran tants tancaments durant tants mesos. Vam tenir la primera onada el mes de març, abril, maig i juny, i la segona que l'hem tinguda en el període d'octubre-novembre, i això acaba sent demolidor per les petites empreses, per les petites economies, i la capacitat de subsistència després d'aquesta situació no ens la podrà donar a la campanya de Nadal, per bé que pugui anar, que tot indica, malauradament, que no sembla que pugui anar com a tots ens agradaria, no? D'acord amb els indicadors i els RTs que en aquests moments ja han publicats.
Ara mateix, com han anat aquests dies? Ja teniu un primer tast de quin és l'ambient? La gent té ganes de comprar? Perquè aquesta és una altra cosa. Poden estar les botigues obertes, però les condicions no són òptimes. Ni la gent potser no té ganes de fer cues, hi ha risc de contagi, hi ha gent que està en condicions econòmiques complicades, que potser tampoc disposa de prou diners per fer grans compres com altres anys. Vull dir, quin és l'ambient ara mateix?
Bé, l'ambient ha estat bastant bo des d'un punt de vista generalitzat, especialment aquests últims dies. Si bé és una sensació agradosa, perquè bona part del comerç urbà ha treballat quan teníem els centres comercials tancats. Llavors aquí hi ha hagut un trasbàs important de la demanda. A l'haver els centres comercials tancats, doncs hi ha hagut molta més demanda en el comerç de centre. I això ha acompanyat, especialment a Barcelona, doncs que el confinament municipal no ens permetia sortir del municipi, doncs bé, l'activitat comercial ha estat durant els darrers caps de setmana molt intensa per aquests dos factors. I per altra banda també s'ha de constatar que tots en tenim ganes. Tenim ganes de poder sortir, de poder disfrutar, de poder compartir, de poder regalar, de passar pàgina d'això, no? I sí, malauradament, com tu bé deies, doncs hi ha molta gent que ja està molt perjudicada per aquesta pandèmia i que la situació doncs de crisi se la veu a sobre, no? I això els obliga a ser molt prudents amb el consum. Però també n'hi ha molt d'altre pues, que ha passat molts mesos tancats, molts mesos estalviant, o com a mínim no gastant, el qual vol dir estalviar, i que ara tenen ganes de fer coses i tenen ganes pues, de recuperar la normalitat, no? I això s'ha pues, pogut constatar molt clarament en el món del comerç.
Ara vostè comentava la qüestió del confinament perimetral a nivell de municipi. Fins ara, a partir del proper cap de setmana, ja serà de comarca, si res no canvia a última hora, la qual cosa vol dir que pot haver-hi molta més mobilitat. Una ciutat com Barcelona, amb les ciutats veïnes, òbviament estem parlant d'un volum de gent important que podrà entrar i sortir de la capital i viceversa, evidentment. És un canvi, suposo, que ja tenien ganes que arribés.
Correcte, tenien ganes que arribés, però especialment per la ciutat de Barcelona, perquè tenim una polaritat comercial molt gran, i especialment per Nadal. O sigui, la primera corona metropolitana, doncs, els agrada anar al centre de Barcelona, els agrada doncs, gaudir del Nadal tan maco que tenim doncs, en el centre, i bé, aquesta possibilitat doncs, es veurà ara amplificada doncs, amb aquesta possibilitat de tenir aquest desconfinament municipal, no? I poder tenir un confinament comarcal que doncs, ens permet abarcar una àrea més gran, no? Realment els grans beneficiats d'això doncs, són aquells municipis que tenen una polaritat comercial molt alta i pocs habitants, no? És a dir, hi ha ciutats doncs, que tenen, per exemple, Mataró, hi ha ciutats doncs, que, bueno, tot i que Mataró és una ciutat amb 130 o 140.000 habitants, però té un comerç que té capacitat d'atraure molta més gent, no? I fins ara doncs, les persones no doncs, podien anar a comprar des de l'àmbit del propi municipi, no? Ara doncs, aquesta mobilitat ens permet gaudir doncs, de més possibilitats de tenir compradors i visitants, especialment en aquests llocs on la polaritat és alta.
Precisament per aquesta polaritat sí que és cert que el fet de que el confinament sigui comarcal impedeix que gent del Vallès, gent del Maresme o gent del Baix Llobregat puguin acabar venint a la ciutat de Barcelona. No
Correcte.
Sé si vostès els partidaris de que potser aquesta amplificació de confinament hauria de ser àrea metropolitana per la relació natural que hi ha dins d'aquest territori, pel que vostè deia, gent que ve de no de la comarca del Barcelonès, sinó de les comarques del voltant del Barcelonès.
Sense cap mena de dubte, qualsevol confinament territorial juga en contra de Barcelona i de la capacitat d'atracció. O sigui, Barcelona ara ens sembla prehistòria, no? Però Barcelona és una gran ciutat que té una capacitat d'atracció de visitants i especialment de turistes molt important. Els turistes ara ni els tenim ni els esperem, no? Doncs llavors, com a mínim, el que esperem és poder tenir a tots aquells visitants que se senten atrets per l'oferta, per la gastronomia, per la cultura, per la pròpia diversitat que té la ciutat. I evidentment com més barreres posem a que això pugui passar, doncs menys visitants tindrem. Pensi que al centre de Barcelona un 57% de les compres les efectuen no residents, o sigui, les efectuen persones que no són del municipi. Si aquest confinament ens limita, doncs estem limitant aquest 57% de les de la possibilitat de venda. Això pel centre de Barcelona és demolidor. Estem perdent més de la meitat del que significa la potencialitat que tenim de poder vendre. Si això li afegim, doncs, com dèiem abans, tots aquests tancaments que hem tingut durant tot aquest temps, doncs ha d'entendre que la situació és molt, molt complicada per un sector tan clau per l'economia, que representa quasi bé el 13% del producte interior brut del país, no? I bé, li haig de dir que, clar, tot això acaba sent sense cap contrapartida. Et diuen, bueno, tu tanca i ja està, i calla, no? I com a molt, pues, mirarem a veure si a través d'una pàgina web pues, podem donar un ajut de 1.000 o 3.000 o 2.000 euros, que en molts casos, per molts comerços, es acaba sent l'equivalent a la pèrdua d'un dia, no? Quan portem tants i tants mesos tancats, no? Llavors, si realment no ens plantegem, com fan a la resta d'Europa, un suport clar i decidit sobre el manteniment d'aquesta estructura econòmica, doncs en els propers mesos o en els propers anys doncs podrem patir un canvi radical del que acostumem a entendre com és l'estat del benestar i la pròpia estructura econòmica, que precisament el comerç demostra que és capacitat de poder-se repartir molt entre molts petits, no? Si tots aquests petits que estem patint tant ara no tenim aquest acompanyament per part de l'administració, el que passarà és que només quedaran els grans, quedaran els que realment tenen aquest poder depredador de poder estar en els territoris a través d'internet o a través de les seves grans xarxes i corporacions comercials que cotitzen en borsa i que tenen moviments des del punt de vista de mercat molt més especulatius, i doncs, tindrem un altre model econòmic, un altre model de ciutat, unes ciutats molt més clòniques, molt més impersonals, molt més desertes, i en definitiva entenem que nosaltres el que estem defendent no és només el manteniment de les nostres petites famílies, dels nostres petits negocis, dels nostres treballadors, sinó un model de ciutat que realment ha sigut exemplar dintre del món, perquè Barcelona, des del punt de vista del comerç, ha sigut referencial en el món, i creiem que cal que les administracions realment prenguin part del que realment està passant, no? I no vegin senzillament pues, que això acaba sent una petita aturada de l'activitat i que després tots ens sortirem bé, perquè jo li puc manifestar com a president de l'entitat doncs, que estic vivint i estic presenciant situacions autènticament dramàtiques des del punt de vista de la capacitat de resistència de moltes petites famílies, de molts petits negocis que porten molts anys establerts i que en aquests moments no tenen possibilitat de viabilitat, no?
Quantes botigues han tancat ja?
Doncs miri, en l'entorn del centre de Barcelona, de Barcelona Oberta, arribem al 30% de botigues tancades, entre botigues i restaurants. A Barcelona, en general, la magnitud no és tan gran, estem parlant a roda del 5-10%, però on golpeja especialment tot aquest fenomen és el centre de la ciutat, bàsicament perquè el centre de la ciutat doncs, també hi ha una capacitat de concentració de persones molt més gran, que fa que els negocis siguin molt més cars de mantenir, no? Perquè has de pagar un lloguer més alt, has de tenir unes prestacions molt més dinàmiques, no? I llavors aquests factors, els primers que cauen, els primers que no tenen capacitat per poder-ho resistir són els petits, no? Perquè no poden resistir pagar els lloguers que paguen i tenir les estructures de personal i els estocs que han de tenir quan no hi ha res a canvi, no? Que et diuen tanca i la prova la tenim doncs, amb molts comerços, amb restauradors importants. Avui sentia doncs, les declaracions d'un restaurador molt, molt important de Barcelona, i ho deia, que no té capacitat de poder aguantar aquesta situació i que això l'abocarà al tancament, i a vegades són restauradors que acaben tenint un renom i una referència des d'un punt de vista de la projecció de Barcelona, de la marca Barcelona i de la capacitat d'innovar, que escolti, que això no té preu i que ho estem deixant morir, i amb això, doncs, com deia, ens estem carregant un determinat model econòmic, una determinada manera d'entendre la ciutat, diversa, plural, i sobretot basada, doncs, en aquest petit talent que té capacitat de projectar-se, no?
El cert és que ara mateix estan sortint les dades del dia pel que fa a les xifres i continuen estant disparades a Catalunya, pinten bastos, per dir-ho així, ja veurem això com es traduirà després pel que fa a mesures restrictives. Jo no sé si, clar, vostès ho han de tenir al cap, això. Si ve un altre tancament, com està passant a Alemanya, com està passant a França, com Itàlia també s'està plantejant, ho podran aguantar?
No, en absolut. També li haig de dir, vostè ha nombrat aquests països, la gran majoria d'aquests països, com li deia, tenen una contraprestació al tancament. Tots som conscients de que això ho hem d'entomar des d'una perspectiva absolutament sanitària i que la salut de les persones està per davant de tot, i sobre aquest plantejament hem de prendre mesures amb les quals siguem capaços de valorar les seves conseqüències, no només des de l'àmbit sanitari, que segur que són positives, sinó també des de l'àmbit del benestar social i de la capacitat de poder seguir sent un país pròsper i amb una certa capacitat de resiliència, no? i de que ens en sortim de tot això, no? Però si els missatges que reps constantment són de tancar i res més, doncs escolti, això serà insostenible, serà molt difícil de que hi hagi, com li deia, capacitat de resistència per part de moltíssimes petites i mitjanes empreses, i això, doncs, ens farà tendir cap a un model econòmic molt diferent al que tenim, i molt més basat en monopolis, en oligopolis i en grans corporacions que res tenen a veure amb el que és el sentit del que ha significat el comerç urbà, el comerç tradicional, el comerç
que
arrelat a la ciutat, com sempre realment ha tingut. Aquí a Barcelona som comerciants des dels fenicis, vull dir que hem fet moltes coses bé, però si alguna ha perdurat ha sigut aquest ofici, no? I llavors en aquest moment el tenim clarament qüestionat per molts elements vinculats a la globalització, a la digitalització, en les que jo crec que el petit comerç s'hi sabrà adaptar, com ha demostrat moltes vegades, però si realment les eines que té per poder-ho fer no els hi estem escapçant d'una manera tan absolutament radical com és la situació amb la que realment ens estem trobant amb aquests tancaments.
Tot i això, sí que és cert que sentim veus que diuen, no, és que si potser no haguéssim obert la restauració, per exemple, que és on tots ens relaxem més i hi ha més interacció entre persones, ara no estaríem amb aquestes dades que estan repuntant. Què n'ha de dir vostè davant d'aquests arguments?
Miri, jo crec que el comerç ho està fent bé. Jo li haig de dir que davant de qualsevol actitud que pugui tenir vostè durant el dia, si algun lloc troba on realment hi ha seguretat és en l'àmbit del comerç, amb tant a higienització de mans, amb quant a aforaments, amb quant a protocols, amb quant a neteja d'espais, i en definitiva no veig cap, en aquest moment, cap dubte sobre el qual la interacció social que es pugui produir en l'àmbit del comerç ens hagi de produir cap problema relacionat amb la transmissió de la pandèmia. És a dir, ja poden haver... Jo no voldria mirar cap a una altra banda des de la perspectiva de dir, no, és que aquells són els que ho fan malament i aquells són els culpables de... però hi ha moltes altres actuacions, a vegades vinculades al transport o altres elements en els que la interacció pot arribar a ser molt més perjudicial, perquè ja li torno a reiterar, la gran seguretat que hi ha en l'entorn de les relacions en l'àmbit del comerç són absolutament garantistes de que no es produeix transmissió.
L'aforament al 30...
Com tampoc l'estem tenint en el món de l'escola. I escolti, l'escola estem posant en una sala relativament petita a 20 o 25 o 30 alumnes. I les escoles compleixen tots els protocols com perquè allò que acaba sent de tant risc que tenir tantes persones concentrades en un espai tan petit no hagi sigut objecte de transmissió. I no ens hem qüestionat tancar les escoles en cap moment, perquè des del mes de setembre que estan funcionant, salvo alguns casos puntuals, i no l'hem considerat un col·lectiu especialment vinculat a tots aquests trafecs de tancaments i obertures que hem viscut, hem patit al món del comerç.
Aquí volia parar el tema de l'aforament, perquè precisament hi ha restriccions dures pel que fa a l'aforament de les botigues, el 30% ara mateix. No sé si troba que és un percentatge just per garantir l'esponjament de la clientela. Hauria de ser proporcional en funció del tipus també de botiga, de si és més gran o més petita, o hauria de ser més alt en general?
No, bueno, això, miri, dintre de les mesures ho considerem correcte. Pensi que en circumstàncies normals, de dilluns a divendres, difícilment la gran majoria dels establiments, siguin petits, mitjans o grans, assoleixen nivells d'aforament superiors als que hi ha establerts. Els nivells d'aforament que hi ha establerts són molt alts respecte al volum de persones que entren i surten en un establiment. Quan no volem dir que estiguem còmodes, però sí que adueix un criteri sobre el que el comerç pot treballar, i a més que s'ha demostrat que en aquest sentit doncs els clients, els consumidors han tingut una actitud absolutament solidària amb aquest tema, i han respectat, han fet les cues i han complert tots els protocols. Nosaltres estem disposats a tenir que assumir totes aquestes restriccions, però en cap cas podem assumir amb una campanya tan important com és la del Nadal. Pensi que el Nadal l'activitat és 3 o 4 vegades superior a la mitja de l'any, amb la qual cada dia que ens tanquen és com si ens en tanquessin 4 del mes de març o del mes de juny, no? Bueno, com deia, doncs, realment jo crec que estem complint perfectament totes les protocols com perquè realment es pugui dur a terme l'activitat.
Després hi ha imatges que no sé si els hi fa més mal que bé. Estic parlant per exemple del 7 de desembre, aquell dilluns que era pont, era un dia laborable, no hi havia confinament perimetral municipal i teníem aquelles imatges del centre de Barcelona col·lapsat, amb carrers tallats, amb molts cotxes fent caravana. No sé si aquestes imatges els ajuden o els perjudiquen.
Miri, jo crec que van anar bé, permeti'm que sigui agosarat, però crec que van anar bé perquè realment allà va passar el que nosaltres advertíem, no? Que és que el tancament dels centres comercials el que va fer és un trasbàs de la demanda sobreexagerat cap a formats similars als dels centres comercials. I el format més similar d'un centre comercial és el de centre de ciutat. I donat que precisament aquell dia no teníem confinament municipal, sinó
van coincidir que moltes coses, és cert. Sí.
Teníem la tormenta perfecta, sí, sí, que diuen, sí. No? Però jo crec que això va anar bé com perquè les autoritats sanitàries reflexionessin, amb les quals tenim una col·laboració estreta, i jo en aquest sentit vull agrair pues, la predisposició que han tingut sempre a escoltar-nos, hagin vist que realment aquesta desigualtat entre tancar centres comercials i obrir centres oberts de carrer doncs no era bona, i que l'única manera d'esponjar la possible interacció social que hi hagués dintre d'aquesta campanya de Nadal era, amb totes les garanties i totes les limitacions d'aforament, doncs permetre també l'apertura dels centres comercials.
Què passa amb els estocs? Perquè, clar, no sé si tindran capacitat a donar-li sortida a tot aquell gènere que estigui adquirit i que potser no hi ha prou dies ni prou compradors per donar-li sortida. Això augura, no sé si una campanya de rebaixes meravellosa.
Sense cap dubte.
Dic jo, no ho sé. Si estem oberts, evidentment, i no estem confinats al mes de gener o febrer.
Correcte.
Que això serà un altre.
No li capiga dubte que en el moment en què hi hagi la possibilitat de vendre amb normalitat, el comerç tindrà tendència a vendre tot l'estoc que té de temporada d'hivern i de primavera, perquè la primavera tampoc és que hagi sigut, i amb molt bons preus, sense cap mena de dubte. Es preveu una de les campanyes de rebaixes d'alguna manera amb uns preus d'inici ja molt, 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 molt ajustats, per aquesta necessitat bàsicament de recollir liquidesa, perquè, bueno, estem instal·lats sobre els ICOs, estem instal·lats sobre una sèrie d'obligacions, entre elles les nostres proveïdors, que també han de cobrar. Aquest estoc el tenim nosaltres, però el vam comprar amb un proveïdor que en alguns casos l'han pogut pagar i altres no. Llavors, clar, al final el que hem de fer és recuperar aquests diners com per poder-los repartir, perquè els ICOs han estat molt bé, però tenen un problema, els ICOs, que és que s'han de tornar, és a dir, no són diners que et caiguin a fons perdut, sinó que tot i les moratòries o les carències que han posat, que les han allargat, Són diners que finalment s'hauran de tornar, amb la qual les empreses necessiten recuperar com a mínim la liquidesa, no guanyar diners, però recuperar la liquidesa com per anar afrontant tots els compromisos de pagament que van tenint.
Ha arribat, per tant, també l'altra, no ho hem comentat, l'altra pota del comerç, que és el comerç online, plataformes de venda, una altra manera d'arribar a la clientela sense haver de desplaçar-te físicament ni haver de fer cues, etcètera, etcètera. És la gran oportunitat per apujar-se aquest carro que d'una manera de vendre i de comprar que ha arribat per quedar-se, evidentment, ja fa temps.
Sense cap mena de dubte, però el que ha passat amb el confinament ha estat que tot aquest procés s'ha accelerat. I llavors aquells que han fet els deures, doncs els ha agafat més arreglats per poder-se incorporar en el negoci online ja d'una manera seriosa i d'una manera ja estructurada. I escolta, això ja forma part de la meva oferta comercial, no només estic per vendre en una botiga física, sinó que això ja m'ho haig de prendre en sèrio. Això ha sigut el gran avanç. I pels que no, doncs realment han vist les possibilitats que ha donat el món online, no? I amb això, doncs, tampoc cal ser tecnològicament tan desenvolupat, però quantes vegades hem vist relacionar-te amb el teu peixater o amb el teu carnisser o amb la pastisseria a través d'un WhatsApp, no? De dir, escolta, guarda'm això, guarda'm allò, ja t'ho portaré, t'envio les fotos del peix que m'ha arribat i què t'agrada més, el rap o el lluç. Això és l'inici de tot aquest àmbit d'una nova dimensió amb la que tu relaciones amb el client, eh? I això és molt important que arribi també en els petits i en els mitjans comerços. I jo crec que hi ha una clara consciència de que això ha de passar, que hem de democratitzar la digitalització, perquè el nostre client entén que la manera de relacionar-se amb tu ja no és la mateixa i tu t'hi has d'adaptar en aquesta nova realitat. I per democratitzar aquesta digitalització, doncs hem de dur a terme processos públic-privats a través dels quals l'administració pugui ajudar-nos a tenir un acompanyament amb això. I quan dic ajudar-nos, no estic dient que ens hagin de donar diners o que mira una subvenció, no? Sinó que ens donin aquells coneixements o aquells mecanismes que fan falta com perquè el teu negoci petit i el teu negoci pues, estructurat entorn pues, amb una botiga o amb dos o amb tres, doncs tingui aquesta capacitat de poder-se implementar.
Un acompanyament.
Un acompanyament, perquè no hem de deixar que això només sigui una lliga dels grans. I una lliga dels grans que a vegades es juga d'una manera no massa legítima perquè partim pues, de al·lusions fiscals, a vegades es tributen en altres països, es compren els productes en altres països i aquí pues, només es tributa l'IVA i, en definitiva, això que no m'hi haig de posar com tribut i cadascú sabrà com ho ha de fer i si ho fa bé ho fa malament, però el que sí que no podem consentir és que això no quedi en el territori, que nosaltres estem per fer una funció social, per evidentment guanyar diners, però pagar impostos per revertir amb el benestar social. Doncs no podem consentir que hi hagin operadors que això no ho facin i tampoc podem consentir que si no ho fan, això els doni l'avantatge de poder vendre millors preus. I amb això ser més competitius respecte al comerç que està arrelat aquí, que fa territori, que obre i tanca la persiana cada dia davant de casa teva, amb la qual et dona vida al carrer, que paga els impostos aquí i que en definitiva vertebra la ciutat. Llavors, aquí hi ha masses elements en joc, no? Llavors hem de ser capaços de posar al servei tots aquests elements digitals precisament per reequilibrar aquesta balança. I està bé que hi hagin grans marketplaces, i està bé que hi hagin grans operadors, perquè el mercat és així, i en definitiva això ho hem d'acceptar, perquè passa en molts sectors, però en definitiva el sector del comerç és un sector on hem de ser capaços de democratitzar la riquesa, de fer-la molt capilar a petites i mitjanes empreses, i aquí doncs, torno a repetir el paper de la col·laboració público-privada, de la capacitat que tingui que tenir l'administració per acompanyar-nos en aquests processos, és cabdal. I sense anar més lluny, bueno, els fons europeus, aquests de Next Generation, que en aquest moment s'estan posant damunt de la taula, que tampoc sabem molt bé de què aniran, sí que estan basats en aquest principi de la capacitat que han de tenir les empreses per digitalitzar-se.
Queda claríssim, senyor Gené, no tenim temps per més. Podríem estar molta estona xerrant del tema comerç, perquè realment és un puntal de l'economia del nostre país, que ara està patint moltíssim, i òbviament tot el que impliqui donar-hi suport, doncs s'ha de fer. El senyor Gabriel Genís, el president de Barcelona Oberta, gràcies per haver vingut.
Ha estat un plaer i he estat molt a gust. Moltíssimes gràcies.
Demà hi tornem a les 7.